Benvinguts al Ningú no és perfecte. La mateixa setmana coincidia el final de la sèrie Moon Knight, l'estrena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness i el final de la segona temporada de Star Trek Picard. De les tres coses en volíem fer un monogràfic i de les tres volíem parlar-ne tot just després d'estrenar-se, cosa que no era possible. Primer, ens hem d'aturar i pensar quins temps tan meravellosos que vivim que aquestes tres produccions convisquin al mateix temps. Però el dilema era per on començar. Al final vam prioritzar la pel·lícula per la immediatesa i quedava decidir per quina de les dues sèries seguíem a continuació. La cosa del per què avui tractem Moon Knight i la setmana que ve Picard ha estat un tema logístic intern que ens estalvia triar, així que amb moltíssimes ganes d'aquest especial i el proper. En tot cas, després de gaudir de Hawkeye les passades festes i tenir un parèntesi de Marvel Studios durant 4 mesos, la cosa ha fet que acabem tenint dos programes seguits de Marvel. Avui fem Moon Knight, un producte bastant diferent que s'allunya una mica del gènere superheroic i s'esforça per donar-li un toc més d'aventures, fer una representació des d'una altra perspectiva de la cultura egípcia i incidir en els trastorns mentals, un còctel que ha estat molt satisfactori. Analitzarem la sèrie primer sense spoilers, comentant què ens ha semblat i explicant la producció i la gent que hi ha estat involucrada. Tot seguit, amb spoilers, desgranarem les trames, els personatges principals i els moments més destacats. Però abans situarem el personatge del còmic, ressenyarem l'etapa més celebrada de Doug Moeck i Bill Sienkiewicz i la seva trajectòria editorial. Us acompanyaran per parlar-ne l'Aram Bonmatí, en Marcel González i la nostra productora, la Marta Sanz, qui us parla, presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Arbat, si la primavera em respecta la veu, que ja aviso que avui em costarà. Abans de començar, recordeu que tenim l'espai de mecenes i subscriptors a patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu contingut exclusiu com videoclubers i altres continguts. El darrer un programa dedicat a Canon Films. Pel que fa al podcast, podeu escoltar tots els programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què, entre d'altres continguts, trobareu crítiques inèdites. També podeu trobar els últims programes en agregadors com Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocket Cast. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Comencem el nostre viatge de 2.000 anys a la llum de la lluna en el cel nocturn. Comencem aquesta especial Moon Knight. Farem un petit trajecte sobre les diferents etapes editorials que ha tingut el personatge. Ja de les coses més comparatives en parlarem en l'especial que farem a continuació, però per fer-ho tenim en Marcel González. Marcel, què tal?
Bones, què tal?
Doncs va, comencem parlant on està aquest origen en el còmic del personatge de Moon Knight, que no és amb una col·lecció pròpia, precisament.
No, va ser a la col·lecció de Werewolf by Night de l'Home Llop, i que, bueno, era un episodi més, un personatge que era quasi secundari, no?
Sí, de fet aquí Doug Moeck el crea i suposo que li agrada i té l'oportunitat de desenvolupar-lo també posteriorment en els anys que vindran, encara que no en cap col·lecció pròpia fins aleshores.
Va sortir de manera especial, que si Moon Knight, que si Hulk, que si... I res, un personatge que era més que res un mercenari, no gaire desenvolupat.
Clar, això se'n va en un magazín de Hulk, que no té res a veure Hulk amb Moon Knight, però bé, suposo que era per complementar aquell magazín de la revista Hulk en diferents especials, fins que arribem ja als anys 80, on hi ha l'etapa fundacional del personatge, o la que tothom pren com a referència, i també aleshores és una etapa clàssica, encara que ens situem en els anys 80, que és el volum 1 de la sèrie amb títol propi, Moon Knight, que dura entre el 80 i el 84, que són 38 números. Què ens en pots dir?
Home, és l'etapa més coneguda del personatge. És l'etapa que... És curiós perquè aquesta nova col·lecció ja es contradiu una mica amb el que ens hem trobat amb les diverses aparicions de Moon Knight al principi. Doncs al principi era un mercenari que acceptava les seves missions per guanyar calés i de cop i volta ens trobem amb Batman, amb un personatge milionari doncs, que no li calen acceptar aquest tipus de missió per calés. O sigui, que ja en el minut 1 ja ens trobem amb les primeres contradiccions, que seria una mica la tònica que ens trobem amb el personatge, no? De que ja ha tingut moltes anades i tornades i no han sabut mai doncs, què fer amb ell. En aquesta col·lecció, el més destacat, jo crec que hi ha, a part dels bons guions de Moench, és l'evolució d'un dibuixant que és un dels grans de la indústria, que és en Bill Sienkiewicz, que va començar com una mena d'alumne avantatjat de Neil Adams i que va crear un estil propi que va marcar tota la indústria i que a dia d'avui doncs, continua sent un dels grans, grans, grans de la indústria. I es disfruta moltíssim aquesta evolució en els números de Moon Knight. La veritat és que al final és totalment espectacular, al final de la seva etapa.
Clar, aquí és el creixement del dibuixant o la creació del seu propi estil, perquè comença amb un estil que poc té res a veure amb els Yankeevics que tenim tots en el cap, però acaba com els Yankeevics de tota la vida. És a dir, això ho vas veient a poc a mesura que van avançant aquests números, perquè després, quan arriba New Mutants, que ja és un Yankeevics fet, ja ha passat per aquí.
No, totalment. Ja ha passat per aquí. Després en New Mutants fa un petit salt més, no? Però realment el Sienkiewicz sempre Sienkiewicz es forma en aquesta col·lecció i podem disfrutar de tot això, de com va canviant d'estil i com es deixa anar. Primer amb entintadors, que els entintadors, diguéssim, que anulen una mica l'estil de dibuix d'en Sienkiewicz, a part del seu començament, que va ser molt Neil Adams, també hi ha moments en què no és gaire reconeixible, fins que ja comença a entintar-se ell mateix i fa un canvi totalment espectacular i es deixa anar. És que aquí és potser el dibuixant que podem dir que més s'ha deixat anar de tots els que hem vist en les pàgines d'un còmic, que ha anat realment experimentant pàgina a pàgina, vinyeta a vinyeta, amb el seu estil. Igual que, si això ho diguem del dibuixant, del guionista podem dir que escrivia el que li passava pel cap, que de cop i volta volia escriure una història, jo què sé, de barris, de policíaca, de gènere negre, doncs l'escrivia. Volia escriure una d'espionatge, recordem que en Doug Moench li agradaven molt les històries d'espionatge, com ja feia Shang-Chi, doncs feia tota una saga d'espionatge i tal. Que volia fer una de terror una mica amb vudús i gent així ficada, doncs res, doncs fem una de vudús i una mica de màgia negra i ho feia. Realment, en Moench feia també el que se li passava pel cap.
Clar, llavors aquesta col·lecció, que són, ja ho hem dit, 38 números, és la que actualment està recopilant Panini al llarg de 8 volums i que ja és una etapa que s'ha publicat moltes altres vegades.
Jo li tinc molta estima i em vaig llegir i rellegir molt quan va aparèixer aquí a Clàssicos Marvel. Van aparèixer uns números, van ser justament els números finals d'en Sienkiewicz, i que és una etapa amb l'Home Llop, que feia una mica de cercle entre l'origen i l'últims que de l'etapa Moench-Sienkiewicz, que bueno, és de les millors sagues del personatge. I després doncs, bueno, ha sortit a Clàssicos Blanco i Negro, ha sortit en Biblioteca Marvel, aquesta petita que va sortir de Planeta, la pot publicar Panini, en format més petit i blanc i negre, i després ha sortit en els Marvel Heroes i ara en format més individual, més petit i amb un paper més adient per al material que toca.
Sí que és cert que la trajectòria del personatge ha estat difícil de seguir, perquè com que ha estat un personatge que tampoc ha tingut molt èxit en el còmic, ha tingut diferents intents de tornar a reviure la col·lecció, que de fet aquesta que acaba el 84 torna amb un volum 2 a l'any 85, però només 6 números, en format minissèrie, amb els guions d'Alan Zelets i en dibuix de Chris Warner.
Sí, l'Alan Zelenet, que ja va ser dels últims guionistes que va tenir la sèrie principal, després s'agafa aquesta mena de continuació, que no va tenir gaire èxit i que la veritat és que divagava. Anava més per tota la part d'en Khonshu i de que Moon Knight era més esclau d'en Khonshu, intentant ja que això és el que intenten fer després també a la sèrie, ja intentant allunyant-se d'aquesta versió del Batman de l'univers Marvel que fins ara havia sigut, fins aquell moment havia sigut el Moon Knight, i bueno, aquí ja s'intenta separar, i cada sèrie que han intentat fer nova, doncs ha sigut això, intentant reescriure el personatge, intentar allunyar-lo d'aquesta versió de Batman sense acabar d'aconseguir-ho del tot mai.
Clar, la col·lecció que potser més èxit va tenir va ser la de finals dels 80, principis dels 90, entre el 89 i el 94, perquè són 60 números, que és l'etapa més llarga que ha tingut el personatge, que canvia de títol, perquè aquí és Mark Spector Moon Knight. Aquí ja el nom de Mark Spector destaca, suposo, per aquesta confusió de les diferents identitats que tenia el personatge, i aquí te queden clar que el protagonista és Mark Spector. Hi ha diferents guionistes, no? Chuck Dixon potser seria el principal d'aquesta etapa, però clar, són molts números i aquí passen diferents dibuixants.
I cada un dels guionistes és el que dic, té la seva interpretació del personatge. Si deia que començava amb una interpretació d'en Khonshu més mística i tal, en Dixon, doncs fa el que sempre ha volgut, el que sempre s'ha pogut fer en Chuck Dixon, ja siguen personatges com Batman o Punisher, que són històries més de, bueno, més urbanes, més de contra màfies locals i, i que clar, en aquell moment és el que realment als, a finals dels 80 estava més de moda.
Sí, sí, van passar, doncs, aquí, entre el volum 2 i la nova sèrie van passar 4 anys, també passen 4 anys entre el següent volum que tindrà la sèrie, que torna a recuperar el títol original de Moon Knight, que és l'any 1998, però és una minissèrie també, altra vegada, són 4 números, però suposa el retorn de l'escriptor original, Diu Moink, amb els dibuixos de Tommy Edwards.
Sí, una etapa doncs, que barreja una mica l'estil més clàssic amb el que es portava en aquell moment, un dibuixant que era més de l'estil McFarlane i que porta doncs, una, bueno, el que feien també molt amb els personatges, donar-li una mort al personatge de Moon Knight. Mm.
Total, que la cosa devia funcionar perquè l'any següent, a l'any 1999, torna amb una altra nova minissèrie, amb un volum 4 de Moon Knight, novament en Duke Moment al guió, però en aquest cas canviem de dibuixant, que és Marta Xeira, que també doncs, porta a terme aquesta minissèrie que porta per nom Hike Strangeness.
Un altre clàssic, un dibuixant clàssic també conegut, molt conegut per la seva etapa a Ghost Rider, i bueno, doncs més de lo mateix. Molt barrejar lo clàssic amb els 90 un altre cop.
Sí, el cas que la cosa doncs, es queda aquí encallada durant uns quants anys més, fins que arriba el volum 5, que seran un parell d'anys, entre el 2006 i el 2008, són 30 números, que déu-n'hi-do, és a dir, és una nova etapa llarga, en aquest cas escrita per Charlie Hudson amb dibuixos de David Finch.
Sí, més moderna. Jo la veritat és que va ser una etapa que tampoc em va entusiasmar gaire, venia amb un llançament molt... bueno, de que tenia potent, que era potent i tal, va ser una mica llargueta, però ja dic que era una mica confosa, tant a nivell de guió com a nivell de dibuix. També sí. Tornem un altre cop a la part més mística, més d'en Khonshu, més de que bueno, el Moon Knight era un personatge que actuava més violentament per culpa d'en Khonshu, però no va ser una gran etapa, no.
Aquí actualitzaven una mica l'origen del personatge, diuen que havia lluitat a la Guerra del Golf, no? Per posar-lo una mica més en el context actual.
També és reescritura, més reescritura, més reescritura. És el problema que ha tingut sempre Moon Knight en els còmics, que ha tingut tantes versions i tantes reescritures, intentant-lo allunyar de tants de números de l'etapa original de Sienkiewicz Monge, que realment fa que sigui, que sigui una mica confós.
Clar, llavors ens anem ja l'any següent, el 2009, que entra una nova col·lecció, que acaba en el número 10, no és massa llarga, dura entre el 2009 i el 2010, que és Vengeance of the Moon Knight, que en aquest cas tenim de guionista Greg Horsewick i el dibuixant és Jerome Peña.
Sí, una altra etapa també oblidable, totalment oblidable, sap greu dir-ho, i que realment... preguntes de... mira, jo tinc aquests números, em preguntes de què anaven i tampoc t'ho sabria què dir.
Bueno, això va coincidir amb aquella sèrie que es deia Secret Avengers de principis això del 2010, que Moon Knight era un membre d'aquell equip que era quan la col·lecció estava escrita per al Warren Ellis.
que ja seria un preludi del que havia de venir després.
Exacte, o sigui, Warren Ellis li devia agafar aquí el gustet. Però abans de Warren Ellis hi ha un volum 6 de la col·lecció entre el 2011 i el 2012, són 12 números.
Ja portem 6, eh? Ja portem 6.
6 volums i 2 minissèries, eh? Vull dir que 8 en total, si vas a sumar, sense comptar els orígens de les revistes de Hulk i el Werewolf by Night. Bé, o sigui que és un lío enorme. En tot cas, entre el 2011 i el 2012, Brian Michael Bendis recapta Alex Malev, que és dibuixant habitual que havia treballat amb ell a la seva etapa en Daredevil, per intentar fer una cosa semblant amb Moon Knight sense èxit, perquè la cosa es cancela després de 12 números.
I que venia precedida, evidentment, amb molt de soroll. Tots a la indústria, tots els lectors, tots els aficionats ens pensàvem que aquesta era la bona. Ara faran un heroi urbà, ho faran amb Bendis i amb Malev, que millor, que acaba de venir de Daredevil, i que han fet un tapon i una... I no, i res. Van fer una cosa estranya també, amb unes personalitats que Moon Knight estava posseït també per l'Obezno, per Echo... Pel... Bueno, va ser també una mica un cacau i una mica rara, la veritat. No va ser la bona. Tampoc.
Bé, total, com que se suposa que amb Secret Avengers havia deixat un bon gust de boca Warren Ellis tractant el personatge, és quan marxa Bendis el 2012. El 2014 entra un volum 7 de la sèrie, que seran 17 números, durarà una mica més, però tampoc durarà massa, tampoc l'èxit serà aclaparador, i Warren Ellis es farà càrrec del guió amb Declan Shalvey pels dibuixos, però això només dura 6 números, perquè a partir d'aquí entra un altre equip creatiu, que és Brian Wood i Greg Smallwood, i després d'aquest equip creatiu entra un altre, que ja serà l'últim, que és Callum Boone i Ron Atkins, que ja la sèrie havia perdut. O sigui, quan vas canviant de guionista i dibuixant cada 6 números, no és el millor per trobar aquesta estabilitat.
Està clar que no, i però bueno, molt en la línia de Moon Knight, que realment doncs, és això, és que ha tingut tantes anades i tornades que tornes boig, i cada una ha anat fent la seva versió del personatge. De totes maneres, aquestes etapes són especialment importants a l'hora de veure la sèrie, perquè realment de tot aquest cacau, el que més han estret ha sigut precisament l'etapa de Warren Ellis, que aquí es crea Mr. Knight i creen una mica doncs tot aquest caire de que les diferents personalitats puguin influenciar el personatge, tot i que ho neteja bastant en Warren Ellis, neteja bastant el cacau anterior, per al que tenen aquesta importància que crec que és real sobre la sèrie, sobre el personatge que veurem en un futur.
I llavors tenim el volum 8, que dura entre el 2016 i el 2018, que són 27 números, que entra aquí a Jeff Lemire, i el dibuixant és Greg Smallwood, que ja venia de dibuixar-lo també durant l'etapa anterior, perquè llavors hi ha una reconversió de la sèrie que recupera la numeració original, és a dir, sumen tots els números de la sèrie de Moon Knight i es converteix el número 15 en el 188 de cop i volta, i és quan acaben el número 27, però en realitat és el número 200, no? Aquelles coses que...
Sí, una altra etapa que també han agafat com a base i que és important també a l'hora de fer la sèrie, però que realment en el còmic sembla ser també va ser una mica caòtica i una mica de, bueno, de, també una perspectiva nova. En Lemire doncs comença amb Moon Knight tancat en un psiquiàtric i a partir d'aquí desenvolupa la seva etapa i acaba doncs intenta buscar doncs la vessant més psicològica del trastorn de personalitat del personatge.
I acabem, finalment, amb el volum 9 de Moon Knight, que comença a publicar-se als Estats Units el 2021. Actualment porta 11 números publicats i aquí crec que aquest mes ja tenim a la venda el primer volum, que és escrita per Jed McKay i que té diferents artistes com Alessandro Capuccio i Rachel Rosenberg.
Pinta interessant, diuen que està molt bé, ho veurem quan ho publiquin per aquí.
Exacte, sí, aquesta no l'hem pogut llegir encara, quan aquest mes doncs, surti això publicat, doncs ja li donarem una ullada, la comentarem. Doncs Marcel, no marxis, que anem a comentar la sèrie de televisió.
Vinga.
Hello, and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life... and dreams.
I després de comentar aspectes del còmic del personatge de Moon Knight, comencem ja amb la tertúlia, amb l'anàlisi de la sèrie de Marvel Studios que hem pogut gaudir per Disney Plus, Moon Knight. Per fer-ho, avui tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
A l'Aram, bon matí. Què tal, Aram?
Molt bé.
I en Marcel González.
Bones, què tal?
Doncs bé, bé, estem aquí parlant de Moon Knight. SDK, si voleu, seguim aquest mateix ordre i anem ja ensenyant les cartes i expliquem què ens ha semblat o algunes primeres impressions sobre la sèrie, el que ens ha agradat més, potser el que hagi agradat menys, etc.
A mi, home, el que m'ha agradat més, Oscar Isaac, fent de Moon Knight. Una impressió general, m'ha agradat, m'ha descol·locat i crec que hem vist capítols de tons molt diferents. M'agrada els colors que han fet servir, que sempre Marvel ho cuida molt, cada sèrie amb les seves tonalitats. I sí que en algun moment m'he sentit perduda, però suposo que ja és això. La sèrie comporta, no? I el personatge és complex i t'aporta això. L'afegit que hi ha història d'Egipte, això, bueno, per mi és un punt a favor. Però sí que en algun moment no sabia ben bé cap a on aniria, suposo que qui coneix el personatge sí que ho sabria, però a mi m'ha fet perdre en algun moment.
La veritat és que les meves referències anteriors del personatge són més aviat escasses i, per tant, anava a veure la sèrie una mica, a veure si pescarien gaire del que coneixien del personatge. Deixant a part el còmic, a mi m'ha agradat la sèrie, m'ha agradat molt el protagonista, m'ha agradat també l'antagonista, perquè trobo que és un personatge diferent als que estem acostumats a veure. I la sèrie, a més, no em dona la impressió que estigui ni inflada ni allargada, sinó que manté al llarg dels 6 capítols un bon ritme, ens expliquen moltes històries. M'ha agradat molt en general, m'ha fet pensar estones en Indiana Jones, cosa que sempre és un bon referent.
Doncs jo també coincideixo, a mi és una sèrie que m'ha agradat molt, coincideixo amb la Marta de que el paper de l'Oscar Isaac és increïble, és molt bo. I, bueno, i en regla general, potser una de les coses que més m'ha agradat de la sèrie ha sigut aquest to de desconcert, de no saber què et trobaries amb cada episodi, que això jo crec que ho han fet molt i molt bé. Jugaven una mica despistats, jugaven a la sorpresa, i la veritat és que acaba fins i tot la sèrie i no acabes de situar-te del tot. I a mi això almenys m'agrada. Després, per altra banda, doncs crec que han fet una construcció de personatge que fins i tot amb tota la història que té el personatge del còmic em sembla millor que la del còmic, espero no estar cometent sacrilegi aquí, i no sé, en termes generals, doncs el que dic, molt bé.
Jo també bastant d'acord amb el que heu comentat vosaltres, sobretot d'Oscar Isaac m'ha agradat la manera en què sap diferenciar, o com ell, perquè és una cosa collita seva, després ja ho acabarem d'explicar del tot. Ha volgut diferenciar Mark i Steven en diferents aspectes, un d'ells l'accent, i que tu com a espectador, mentre els veus, els dos personatges, que és la mateixa persona física, també el mateix actor, però dos personalitats completament diferents, jo com a espectador els he vist com a dos personatges completament diferents, i això trobo que la sèrie ho sap treure molt bé. Coincideixo també amb tu això, Marcel, que el canvi que comentaves respecte al còmic, el fet que, esclar, el còmic va néixer allà a finals dels 70 com una mena de rèplica de Marvel al que era Batman, no? I tenia molts trets que el feien assemblar a Batman, Moon Knight o Cavallero Luna. Aleshores, aquí en aquesta sèrie es desprèn de tot això, que encara jo diria que el còmic actualment no s'ha desprès d'aquesta cosa, i li crea una personalitat nova, un origen diferent, i per mi és molt xulo. Clar, jo tinc la cosa aquesta de si vull un còmic que s'assembli a la versió de Moon Knight que hem vist a la sèrie de televisió, no l'acabarem de trobar. Però, clar, hem d'entendre això, que també el còmic original ve de l'època, etc. També comparteixo el que deies tu, Aram, d'Indiana Jones, i t'afegiria una més, eh? T'afegiria la mòmia. Sí, bueno, la mòmia que no deixava de ser un Indiana Jones, però, saps? O sigui que també, clar, té la seva lògica que tingui elements de la mòmia, tota la part, clar, ambientada a Egipte, aquella part, jo diria la del capítol 4, és pura mòmia. Amb una mica d'Scooby-Doo, perquè el personatge de Steven és una mena de Shaggy Scooby-Doo en molts aspectes, i allà sent perseguits per monstres em va recordar molt, molt, molt a Scooby-Doo. També és un tema que, si voleu, parlem després, com explora les malalties mentals, atrevir-se a fer servir aquest tema en un gènere com és el superheroic, i no sé què més, l'ambientació, en aquest cas, aposta una mica per allunyar-lo de l'univers Marvel convencional. La part d'Egipte és òbvia, però no poses el personatge a Nova York, sinó poses a Londres, no? Que també em sembla una cosa xula, diferent al còmic, però és una manera de dir, això està una mica més al marge de l'MCU. Evidentment, el personatge en el futur ja apareixerà, no?, en pel·lícules o el que sigui. Però de moment, és a dir, s'ha volgut desprendre de tot l'univers per fer una cosa més continguda. I bàsicament, doncs, jo m'he entretingut bastant, la sèrie m'ha agradat els 6 capítols, també comparteixo això que dèieu, que ni més ni menys, vull dir, és el número de capítols perfecte, no hi ha res que sigui per omplir. I això, aprofundint una mica, anar mirant la sèrie, és a dir, hi ha coses que poden semblar, doncs, que potser per desconeixement s'han tret de la butxaca, però no. O sigui, hi ha un treball brutal per part de tot l'equip creador de la sèrie de fer que sigui un reflex del que és la cultura egípcia, però fugint dels tòpics que el cinema ha retratat moltes vegades. I fins i tot, clar, ho porta a l'univers Marvel. És a dir, tenim una deessa que té forma d'hipopòtam o de cocodril, doncs portem-ho aquí i marvelitzem-ho d'alguna manera, no? Però tot té el seu referent a la realitat. I això està bueno, m'ha agradat, perquè el treball ha estat brutal, no? I qualsevol petita cosa hi és.
Tots molt contents hem quedat, no?
Sí, sí.
És una mica una sèrie d'aventures, una minissèrie d'aventures distreta, que on les interpretacions estan especialment bé, sobretot comparades amb potser altres productes de Marvel, no sé, o sigui, una valoració positiva.
Sí, però també entra en un tema que podria ser controvertit i que podrien haver ficat molt la pota, que és la malaltia mental. I aquí suposo que tenir un equip de direcció i de guionista respectuós amb el tema, que ja prèviament ja se n'havia parlat, que s'hauria d'enfocar d'una manera molt respectuosa, i tenir professionals que els han estat cada dia assessorant, doncs això es nota en la narrativa després, no?, com vas veient l'episodi. I és que, clar, un dels meus preferits de capítols, no estem en aquesta etapa, Ignasi, en aquesta part, però per mi és just quan es veu la gravetat de tot plegat, no? Que quan es veu una realitat diferent, molt blanca, diguem-ho així, i molt, molt crua. Però bé, no sé, jo, a mi m'hauria agradat més veure la Laila encara més, però bé, ens deixa un molt, 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 molt bon final, molt bon tancament, i jo la volia, jo vull veure més, suposo que hi haurà més, no sé.
Sabem si hi haurà continuació d'això? Perquè les sèries Marvel solen acabar així una mica, potser sí, però potser no, jo no l'hi veig.
Potser han volgut fer com això una pel·lícula hiperllarga, no?, que a vegades ho fan.
Home, jo crec que sí que hi haurà continuació. Primer perquè acaba de manera molt oberta, i segon perquè crec que la sèrie ha sigut una mica una construcció de personatge. A partir d'aquí poden venir moltes coses. Llavors, jo crec que sí, que segur que hi ha una segona temporada.
Jo crec que el personatge tornarà a aparèixer a l'univers Marvel, però dubto que sigui en forma de sèrie un altre cop protagonitzada per Moon Knight, perquè això no ha passat amb cap.
M'ha agradat molt Ethan Hawke a mi també, eh? I tothom molt estranyat que hagi fitxat per una sèrie Marvel. I a córrer per tot arreu, a totes les entrevistes i a les xarxes, com ha estat això? No sé si ho heu llegit, que és una anècdota d'aquestes que agrada molt i que es va repetint, no? Per tots els mitjans i tots els podcasts. No sé si ho heu vist.
Home, ja que hi ets, explica-la.
Exacte.
Val, no sabia, és que com penso a vegades que ja tothom ho sap. Va ser en principi casualitat, i si no és una vera ben trobato, no? Estaven a l'Oscar Isaac i Ethan Hawke a Nova York, en ple hivern, en plena pandèmia, amb mascareta i amb les restriccions convenients, i tothom fent fila fora de la cafeteria d'un hivern cru a Nova York, pelant-se de fred. I a la cua En Ethan Hawke estava compartint fila amb l'Oscar Isaac, però sense saber-ho. L'Oscar Isaac es veu que sí que va reconèixer l'Ethan Hawke i se li va acostar per darrere i li va dir: m'agrada molt el teu darrer paper a aquesta pel·lícula. I ell es gira i, clar, amb mascaretes, i llavors es van adonar que és l'Oscar Isaac. Tots dos s'agraden molt, tant un com l'altre s'agrada la feina que fan, professionalment. Tot aquell cafè es va allargar i se'l van prendre junts, i just en l'Oscar Isaac li havien proposat en Kevin Feige de participar en aquesta, en Moon Knight, i diria que també fins i tot havia parlat ja amb el director Mohamed Diab, que seria, no?, el director de la minissèrie, que justament el director i guionista egipci, Mohamed Diab, li havia proposat de participar en una de les seves pel·lícules, a Ethan Hawke. Així que... I que ell havia dit: jo no puc, perquè tal. I diu... Total, que diu: si vols venir, el dirigeix. Diu: en sèrio? És el Mohamed el que... Vull dir que tot es va com lligar, i va dir que sí, perquè li agrada l'Oscar Isaac. Vull dir, perquè li va proposar a ell i va anar així. No sé si... Sembla que tots dos expliquen la mateixa versió, però en tot cas em sembla molta coincidència, tots dos la mateixa cafeteria, però bueno, podria ser, per què no?
No sé, us imagineu trobar l'Ethan Hawke en un bar cafè?
Sí, seria... home...
Jo em poso sobre la taula i dic allò de: oh, capitán, mi capitán.
T'hauries equivocat de pel·lícula.
És igual.
Va molt... A les entrevistes el veig molt... com dir-ho? De tornada de les coses.
Home, és que ja té una edat i una trajectòria. Doncs,
però li ha agradat molt, en Ethan Hawke, protagonitzar aquest personatge, l'Arthur, perquè diu que no li agraden els soliloquis sense base, però que algú com ell, que té megalomania, el personatge, no Ethan Hawke, doncs que li dona un plus per interpretar-lo.
Però és que, a més, Ethan Hawke és el ser més de producció d'així més independents, més... coses més petites en general, i per tant estan a dins d'una producció Marvel, ha hagut de ser un canvi brutal.
Una mica també com, a veure, l'Oscar Isaac, que també ve de fer coses petites, el que passa que, clar, ell té una certa experiència amb Star Wars, tot i que el seu personatge no era un dels més... que tenia més paper, però sí que tenia un paper important, no? Poe Dameron, encara que fos pilot només i no fos Jedi i tal, i també tenia una mica de por de ficar-se en una producció gran, a més encapçalant-la en aquest cas, però sí, no? O sigui, s'ha tirat de cap i s'hi ha volcat totalment.
Però s'hi ha fet papers supercomplexos.
I havia fet també d'Apocalipsi X-Men, això dels superherois també ho tenia de mà.
Sí,
però em penso que d'aquesta interpretació no em parla especialment bé, eh?
No, tothom la vol obviar, això és...
Gràcies, Marcel, per recordar-nos-ho quan ho havíem oblidat.
Jo no l'he vista.
Apocalipsi, i tal, no te'n deus en recordar.
Ah, doncs la meva mena és...
També pot ser.
El que passa que Oscar Isaac allà, també, curiosament, relacionat amb el tema egipci, el personatge anava tan maquillat que era irreconeixible totalment. Va, anem a parlar una mica d'aspectes de producció. Entrem ja a la producció de la sèrie, comencem una mica explicant com neix això, perquè de fet el projecte d'alguna cosa relacionada amb Moon Knight ja existeix de fa molt de temps abans de Marvel Studios. No sé si recordeu que l'any 2006 es va estrenar una sèrie de Blade, doncs el personatge de Moon Knight havia d'aparèixer en aquella sèrie de Blade que finalment es va cancel·lar al setembre del 2006 i fins i tot s'havia pensat en una possible un spin-off d'aquella sèrie protagonitzada ja per Moon Knight. No, hagués estat una cosa completament diferent al que hem vist ara, això sense cap mena de dubte. Igualment que hagués estat diferent si James Gunn hagués agafat el personatge, perquè li van oferir el 2017 de fer Moon Knight. No sé si en format pel·lícula o sèrie o què exactament, suposo que devia ser pel·lícula perquè encara no estava la plataforma en marxa, però James Gunn el 2017 va dir que tenia massa feina, que no tenia temps de poder-s'hi dedicar. Hagués estat molt diferent un Moon Knight de James Gunn, eh?
Com el Peacemaker, jo me l'imagino així.
Home, doncs dona, perquè també és un personatge així tirant a desequilibrat i hauria sigut una sèrie completament diferent, segur. Però
és que és això, més tirant potser...
Urbana, molt més urbana, molt menys d'aventures, hauria sigut una altra història.
Exacte. Bé, total, que el 2019 és quan la cosa es desencalla i Marvel Studios anuncia que està treballant en una sèrie de televisió basada en el personatge de Moon Knight. I aquí entra un nom, que aquest l'apunteu, que és Jeremy Slater, que seria doncs, el showrunner, ell seria l'encarregat de supervisar els guions, com a guionista principal també, i productor executiu de la sèrie. Jeremy Slater, clar, si li anem a mirar el currículum, aquest senyor té sèries com L'Exorcista, d'Umbrella Academy, Death Note, aquestes dues últimes per Netflix, i en cinema té una producció que també crec que hem oblidat, el 2015, que es diu Fantastic Four, Quatre Fantásticos. Aquest senyor hi era, allà.
Parlàvem de coses d'oblidar, que havíem d'oblidar.
I mira...
Sí, sí. El que passa que ell ho ha deixat molt clar. És a dir, perquè també se l'ha proposat, o se l'ha proposat, sí, ha sortit el seu nom per al futur projecte de pel·lícula dels Quatre Fantàstics. I ell ha dit que prefereix no ser-hi perquè ell ja va ser en aquella pel·lícula i que, malgrat que ell no va tenir res a veure amb tot el que va passar allà, el fet del seu nom associat en aquella pel·lícula, doncs que prefereix no estar-hi. I se n'ha volgut apartar de manera elegant perquè diu que, que només del que va escriure ell, Joe Strang només va conservar una línia. I ja està, de tot el que ell va escriure en relació a la pel·lícula.
Devia ser molt bona línia.
Devia ser Marvel Studios present.
Sí, alguna ja cosa així. Ara no ho tinc aquí apuntat, però ell ha dit concretament la línia que era, i era una línia completament irrellevant. Vull dir que això que jo estranc... Bueno, ja sabem com va anar aquell rodatge i tot el que va passar allà, però aquest senyor, diguéssim, que va cobrar i poca cosa més, perquè el guió que va escriure ell i el que va arribar en pantalla no va tenir absolutament res a veure. És una altra pel·lícula, un altre guió completament diferent. Però a vegades això passa, no? Quan tu escrius un guió i estàs dintre la producció, però te'l rebutgen i te'l reescriuen completament, per temes aquests de sindicat de guionistes tens dret a cobrar i, per tant, el teu nom passa a estar acreditat, tot i que el teu guió hagi estat descartat en la major part, no? O pràcticament tot, com va ser aquest cas. Per això el seu nom figura vinculat en aquella pel·lícula. Total, que aquí entra el director egipci, Mohamed Diab, que aquest senyor havia fet pel·lícules doncs, a Egipte, però aquí, o americanes, és la primera cosa que fa. Amir és una d'elles. Tu, Aram, que veus pel·lis rares, no sé si aquesta l'has vista. Amir.
No em sona. Bé, ara mateix no caic.
Total, Mohamed Diab està casat amb Sarah Goer, que és escriptora i productora, i ells dos van elaborar un document de 200 pàgines on estava escrita quina era la seva visió de la sèrie, sobretot aquesta cosa, no?, de representar, com que ell era egipci i veia la representació que s'havia fet des de Hollywood, volia trencar amb això i mostrar doncs, una visió més positiva del que s'havia mostrat a les pel·lícules de Hollywood, que solien mostrar doncs, això, estereotips orientals per retratar els egipcis, normalment doncs, guies o gent doncs, tipus vagabund que viu pel desert, alguna cosa exòtica. I a més explica que quan a les pel·lis es mostren les piràmides de Gizeh, doncs és que es fa un llarg viatge, diu, però si estan al cantó del Caire, que és una ciutat supermoderna. Aleshores, volia trencar tot això, no? Que les piràmides estan allà al cantó de la ciutat i mostrar Egipte com un lloc normal, com l'Amèrica moderna. I, a més, de Mohamed Diab, aquí entren dos senyors més amb els quals Marvel hi volia fer alguna cosa, que són Justin Benson i Aaron Moorhead. No sé si els coneixeu, però aquests directors que hi hagin anat a Sitges segurament els hi sonaran de pel·lícules com Spring, The Endless i la darrera Synchronic, que són tres pel·lícules de gènere fantàstic, així tirant independent, amb quatre duros són capaços de fer pel·lícules de viatges en el temps o de vampirs i barrejar una mica el que és el quotidià amb el fantàstic, en drames familiars, històries d'amor, etc. I també vam pensar que serien doncs, un parell d'incorporacions que valdria la pena que entressin. I en aquest cas, tot i que el projecte passa per Mohamed Diab, sí que han pogut treballar dirigint dos dels sis episodis. Quatre els ha dirigit Diab i els altres dos, doncs, aquesta parella formada per Justin Benson i Aaron Moorhead, que amb aquesta paranoia que porten al cap fàcilment podeu endevinar quins són els capítols que ells han dirigit. I pel que preguntaves abans, doncs res, que l'Oscar Isaac, ell es va referir a Moon Knight com una sèrie limitada i doncs el Mohamed Diab encara no estava segur si la sèrie continuaria o no. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquest aspecte.
Jo ja et dic, veient els protagonistes, els actors que han agafat per fer de protagonista, em sembla molt difícil tornar a quadrar agendes perquè hi hagi una segona temporada. No et dic que no apareguin en algun altre racó de l'univers Marvel, però dubto que hi hagi una segona temporada. Trencaria la tònica fins ara de les minissèries Marvel.
No, però Loki tindrem segona temporada, ja ho saps. Pues han començat a rodar aquesta setmana o... La...
Jo el que he dit que abans, jo apostaria que sí, i més com ha acabat.
Bé, no sé si vosaltres us coneixeu o vist algunes d'aquestes pel·lis del Justin Benson i ara Aaron Moorhead?
No.
Doncs va, us les recomano, eh? Us poso aquí també en els oients de deure de veure una d'aquestes. No sé en quines plataformes les podeu trobar, eh? També us ho dic. Però són pel·lis així bastant indies. Sincrònic potser no tant, però les altres dues sí. Bé, anem a parlar una mica de la confecció del guió, que en aquest cas han tingut ajuda. Hi ha hagut un arqueòleg especialitzat en tombes egípcies que ha estat consultat tota l'estona amb els escriptors, i l'Slater tenia molt clar, el Jeremy Slater, que dintre d'aquesta història complexa i també una mica fosca, que portant-hi aquí elements sobrenaturals i que també fos una mica divertida, tingués algun punt comú, com amb Indiana Jones, concretament amb la recerca de la perduda, i també en Caçafantasmes, Ghostbusters. I és veritat, jo abans me referia a Scooby-Doo, però també en el famós capítol 4, tota la part, no?, que estan allà amb els monstres i tal, és bastant Caçafantasmes. Vull dir, és l'altre referent, perquè a més Caçafantasmes també mira Scooby-Doo. Aleshores, sobre la malaltia mental, ens planteja aquest trauma psicològic del personatge. En quant a guió, va haver-hi un assistent de la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, l'UCLA, que va ser el consultor per la sèrie, perquè la representació de la malaltia mental, aquest trastorn, que és el trastorn dissociatiu de la identitat, fos respectuós, tot i que la sèrie barreja el que és la ficció amb el sobrenatural, amb la malaltia mental real, doncs fos un equivalent i no es desvies del que no deixa de ser aquest trastorn a la vida real. I en quant a què s'havien d'inspirar a l'hora de fer la sèrie, van intentar mirar més en les representacions més modernes del personatge en els còmics. Diuen que van mirar, sobretot, els còmics de Jeff Lemire i Warren Ellis per la representació del personatge de Mr. Knight, que potser és el més desconegut, també per ser la representació més recent del personatge en els còmics.
I és diferent, tot i així, eh? La que surt a la sèrie respecte al que surt en els còmics. Perquè el que surt en el còmic, doncs, no deixa de ser una representació més de Moon Knight, que el que fa és ser més col·laboratiu amb la policia, més suau, i el que fan en el còmic és fer una part més salvatge, que és la del cavallero, la de Moon Knight, la del cavallero Luna, que està més d'acord amb la violència, a resoldre les coses a cops de puny, i mentre que Mr. Knight seria la part més negociadora, més detectivesca, més que col·labora amb la policia. És la diferència que volen marcar. Aquí ja va més amb la les diferents personalitats del personatge. És fins i tot també això diferent.
Uh-huh. A mi això m'ha fet molta gràcia. Trobo que el fet de que cada una de les personalitats tingui un cavallero Luna diferent és un gran encert. A més, va ser molt elegant.
Sí, és d'aquelles coses diferents que crec que guanya.
Sí, sí, sí.
A mi m'ha agradat aquest conflicte que tenen totes dues personalitats, que sapiguem, no? Perquè sembla que pot haver-n'hi alguna més, en Mark i l'Steven, en V, que amb aquest conflicte d'habitar un cos. Ja està molt ben retratat, trobo, eh? Perquè aquest conflicte que no només pateix, crec jo, sense saber-ne gaire res, eh? Malaltia mental, però el conflicte d'evitar un cos, d'experimentar a través d'ell, d'acceptar el teu cos i les teves limitacions o no, està molt bé reflectit en aquesta minissèrie i va més enllà del desordre o de la malaltia mental que pateix el personatge. I es podria extrapolar a moltes altres situacions i casos, eh? I a mi m'ha flipat molt el com un mateix cos pot fer tantes coses diferents. I quan és en Marc, és temerari, salta, és àgil, és físicament més atrevit, i quan és l'Steven, doncs, bé, diguéssim que fa servir més l'intel·lecte, no? És aquesta, també aquesta part que te la van separant molt a l'inici, però que després, les hores més conflictives és quan s'han de posar d'acord i aquestes dues personalitats han de congeniar i evitar el mateix cos. M'agrada molt aquesta perspectiva.
Clar, se n'adonen que per aconseguir superar les proves han de col·laborar junts, tot i ser personatges oposats, i aleshores tota aquesta part és molt interessant. A mi un dels capítols preferits per mi és aquest, el de viatges i records al passat, però no direm res més de moment.
Sí, ara entrarem, ara entrarem. Bé, total, que ja ho hem dit, Jeremy Slater volia prendre's molt seriosament la representació de la salut mental a la sèrie, va investigar sobre el trastorn perquè tingués, doncs, això, un retrat positiu sobre la salut mental, i una altra de les coses que també volia fer és apartar o no volia que compareixin el personatge amb Batman. Aleshores, va treure tot allò que en el còmic podia semblar-se a Batman.
Però perquè ara m'aperdo, eh? Què és el que s'assembla a Batman?
Això és bo que diguis això.
És que jo no l'he vist per enlloc, però bé, a veure, expliqueu-m'ho.
En el còmic original, bueno, sobretot a l'etapa de Moench Sienkiewicz, el personatge del Cavallero Luna era res, que Moench volia escriure Batman i tenia una col·lecció de Marvel i va fer amb Batman, amb realment les diferents identitats que hi ha, és el que fins i tot s'utilitzava la col·lecció de Batman amb Cerillas Malone i companyia. Tu estaves llegint qualsevol còmic del Cavallero Luna i tot i que sí que és veritat que cada episodi podia ser diferent i podia explicar, te podia anar d'una història d'espionatge a una història més de carrer de Gotham, doncs recordava moltíssim a Batman. És que era Batman.
I clar, vosaltres que heu llegit els orígens d'aquest personatge en el còmic, estàveu esperant a la sèrie a veure si...
No, jo no ho esperava. Ah. És a dir, a mi m'ha encantat que sigui una cosa...
Que no hi hagués cap reminiscència, no? No.
És que, de fet, en els mateixos còmics ja han estat anys i anys i anys intentant-se allunyar d'això. I no han acabat... És un personatge que ha anat tinguent anades i vingudes i no han acabat d'encertar. Han fet un pupurri, que al final crec que la sèrie, precisament, el que ha fet és reunir tot això, agafar el millor de cada cosa i construir un personatge, podríem dir que totalment nou, que crec que millora la versió del còmic.
Una de les coses curioses que té la sèrie, que això no sé si ho sabíeu, és que en principi estava pensat que Mr. Knight fos Mark Spector i Moon Knight fos Steven Grant. I al final això ho van invertir. Vull dir, són d'aquelles coses que en el primer esborrany estava pensat d'aquesta manera.
Molt millor d'aquesta manera que ho han fet ara.
Sí. Totalment d'acord.
Sí, perquè suposo que li devien... el contrast era més gran, no?
És que la part violenta, bueno, en teoria la part que hauria de ser més d'acció, més violenta, ha de ser amb el mercenari, no pas amb la part més tranquil·la, que seria la de Mr. Knight. Jo ho trobo molt encertat que hagin fet aquest canvi. De fet, m'hagués xirriat molt de l'altra manera.
Sí.
Ja en parlarem, perquè no ho tenia... Al principi sí que tenia clar que era Mark el que és més violent, però després sembla com... Ai, és que això no sé si va a la
doncs
segona part sense spoilers.
El que sí que podem dir sense poner spoilers és que els capítols acaben sempre amb un missatge als espectadors que visitin el lloc web de la National Alliance of Mental Illness per aprendre més sobre aquest trastorn que parlàvem abans, no?
Sí, el que passa és que això jo crec que... Entenc que ho facin, però per mi s'obre a les sèries, no? És que això li treu tota la, la seriositat que ha tingut.
Bueno, però això, no ho fa, ho això ho fan sempre les sèries americanes. Recordem també la
sí,
sèrie de Por 13 Razones.
Sí,
també hi havia que, doncs, que truquessis
sí,
aquí,
sí, sí.
El tema del suïcidi, etcètera.
T'adreçaven a una associació, també, una entitat internacional. Però queda una mica
abstracte. Però queden els crèdits. Hi ha molta... Qui arriba al final?
Escolta. Al igual, això és per alguna qüestió jurídico-legal del departament de Marvel.
Pot ser que vagi més per aquí.
Pot ser que hi hagi alguna cosa aquí darrere.
Bueno, com que han tingut ajuda, a lo millor potser els hi han demanat doncs, feu publicitat de lo nostre.
Bueno, no ho sé, jo crec que lo ideal seria adreça't primer al teu metge, metgessa de capçalera, i després vés a un especialista, no a la... No? Com has dit, a l'organització...
Aquí perquè tenim sanitat pública, però on és
exacte,
privada...
Exacte, als Estats
clar.
Units.
Clar, és que...
Deu funcionar d'alguna altra manera tot aquest tema.
Sí.
Clar. Val. Doncs és com allò, no vagis a Google i comencis a fer qualsevol tipus de cerca, no?
Ah, exacte. I clar, Ignasi, tu dius, qui es queda a veure els títols de crèdit fins al final? En una producció Marvel?
Sí,
tothom. Tothom es queda a veure els títols
passa,
de crèdit fins al final.
A casa pots avançar.
Ja.
Ah, això sí. Sí.
Bé, doncs intenten prescindir una mica d'aquestes referències a l'MCU, que en general tenen totes les sèries, i per això també el que comentàvem abans, no? Ho concentren a Londres, perquè malgrat que el personatge del còmic doncs, està a Nova York i opera a Nova York, ho diferencien de la resta de projectes de l'MCU. I és molt més fàcil, si estàs a Londres, no trobar-te amb algun altre superheroi que passi per allà. I l'altre tema és la transformació del personatge dels còmics de Marlene, que aquí és substituït per Laila, bàsicament per un tema de diversitat. Vull dir, no volien que fossin tots els personatges doncs, de la mateixa raça. Li canvien el nom perquè no és el mateix personatge, però aquí ja poden posar directament que és egípcia i no passa res perquè és un personatge diferent. Tot i que la referència és el personatge de Marlene dels còmics.
Sí, totalment. És, fins i tot també la Marlene era un personatge que tenia un origen molt, molt semblant i també actuava molt en els còmics en la part d'acció. També estava entrenada, també lluitava, vull dir que sí, sí, és molt semblant.
I en quant a disseny de producció hem de parlar de la dissenyadora de producció, que és Stefania Sela, que va treballar amb egiptòlegs. Hi ha hagut un esforç brutal de precisió històrica en els decorats. La Cambra dels Déus, que crec que és la que veiem al capítol 3, tenia 3 pisos d'alçada, estaven decorades les parets en jeroglífics. L'àtic on viu l'Steven, que és el que veiem aquest, no? Al principi de la sèrie, que està lligat amb la cama, es va construir de tal manera que s'assemblés amb una càmera que tenien les piràmides. I el vestit de Moon Knight és una barreja de, doncs això, armadura i bàsicament amb venats de l'antic egipci i amb símbols jeroglífics a la capa. Que tot això són coses que s'han incorporat i que està ple de detalls que si voleu doncs haureu de fer una mica de pausa i entretenir-vos, no? I a més, la lluna que té el pit, hi ha el jurament allà escrit amb conxo. Jo ara no recordo, però diuen que aquest disseny d'embenat de mòmia es basa en la versió del personatge de la sèrie Universe X. És aquella que la feia les portades l'Àlex Ross. Jo la veritat és que no recordo. No sé si vosaltres aquí podeu aportar si realment això és així o no.
Podria ser, perquè els dissenys d'Alex Ross sempre tendeixen a estar una mica més anclats en la realitat. Saps allò? Els vestits de superherois tenen arrugues en els dissenys d'Alex Ross, que és algo que no passa en general. I, per tant, no m'estranyaria que s'hagin basat en aquests dissenys, perquè sempre tendeixen més cap al realisme.
Sí, a més que, clar, te dona molt per fer la versió cinematogràfica. És, com a dissenyador, Alex Ross, jo crec que és referència de qualsevol, quasi de qualsevol pel·lícula que fan.
Sí. Bueno, total, aquí va ser el Kevin Feige que va suggerir que agafar aquest disseny de les venes, que dèiem ara d'aquí d'Alex Ross, i combinar-lo amb un disseny més modern de personatge en els còmics. I pel que fa a Mr. Knight, doncs és un vestit de 3 peces i van decidir incorporar-hi, que això és molt divertit, les sabatilles esportives per modernitzar una mica el seu aspecte, no? Que no fos una cosa així només trajada, sinó anem-li a posar un punt una mica més modern al personatge. I sobre el vestit de l'Arthur Harrow, bàsicament es van inspirar, és un vestit de monjo, però que es van inspirar en els líders de les sectes que podem trobar avui en dia a la nostra realitat, val? O sigui que han agafat aquest referent també en quant al disseny del personatge. I un detall, si us heu fixat, en els crèdits finals de cada capítol presenten una fase diferent de la Lluna. Comença per una Lluna creixent en el primer i veiem, si us fixeu, allò, en els crèdits finals, va canviant la fase a mida que van avançant els diferents capítols.
Això és boníssim. I no només canvia la fase de la Lluna, sinó que canvi el lloc on apareix la Lluna. Van els capítols sobre Egipte, apareix Egipte, etc etc. Està molt ben trobat, això. És un dels motius més pels que et fa aguantar els títols de crèdit. És que, clar, al final, alguna manera han de trobar per fer que t'interessin els títols de crèdit, tot i que sàpigues que al final hi ha una imatge, sobretot quan ho veus des de casa, que els pots passar. I fer aquests petits canvis, bueno, no sé, fa que estiguis una mica més atent i que te'ls traguis.
Doncs, i en quant al rodatge, on s'ha fet? Perquè hem parlat molt de Londres, però jo diria que a Londres poca cosa, Va començar el rodatge al març del 2021 i van estar a Hongria fins a finals d'abril. El Museu de Belles Arts de Budapest, que és aquesta part en què es va gravar en aquest mes, va servir d'exterior per la National Gallery de Londres, que és el que intenta representar els primers dos capítols que bàsicament succeeixen en allà. I llavors també fa servir localitzacions diferents de Budapest, que és bàsicament el que ha substituït Londres, especialment les zones que correspondrien a Brixton i Soho. Llavors hi ha una part que també s'ha rodat a Eslovènia i també a Wadi Rumah, Jordània. A Egipte s'ha substituït per Jordània per un tema de seguretat, clima polític i problemes amb censura, bàsicament. Ja finalment la producció es trasllada a Atlanta, que és on acaben de fer, sobretot interiors, etc., les produccions de Marvel Studios. I el rodatge va finalitzar del tot el 14 d'octubre. I la música, Marta, que abans tu volies parlar de la música, tenim un compositor, també egipci, Hesham Nazid, que ha estat el responsable.
Sí, no en sé massa, només dic que m'ha agradat. He llegit que és la primera banda sonora, diguem-ho així, o temes musicals que ha fet per una producció de superherois, que també és una producció superheroica potser al marge del que estem més acostumats, no? Però li ha agradat, clar, en un tema, el tema de Moon Knight, que ha composat, que hi estiguin sempre buscant això, no? Que faci referència al personatge, a les situacions i a tot el seu context, no? A tot el seu background. I no ha estat fàcil, però molt, molt agradable, una feina molt satisfactòria. Jo crec, a mi m'ha agradat molt. Trobo que hi posen molt d'esma i molta estimació a tots els detalls. Ara dèiem amb la Lluna, no? Tots els grafismes, el color, la música, el tema que faci que quan apareix el Cavaller Lluna sàpigues que és ell, i a la cançó de l'inici de la caràtula, bé, és que és impossible no ballar-la, és que no sé, i a mi m'agrada molt, no sé. És amb DJ, no? El DJ Kaboom, penso, bueno, no sé.
La banda sonora utilitza així una barreja de cançons més antigues i noves, que és una manera...
Sí, aquest toc també egipci oriental, tu ja li trobes, no? Però
sí.
La meva experiència i la meva base formativa musical no és molt bona.
Bueno, hi han volgut afegir temes més actuals, que potser s'aproxima més a Occident, per dir-ho d'alguna manera, per no recórrer a les típiques cançons de fa 500 anys, no?, que utilitzen...
No sé quines són, Ignasi, les típiques cançons de fa 500 anys.
Bueno, però quan sents... A veure...
És que, clar.
De les que més se m'han quedat és la dels Boam, que és dels 80.
No, però vull dir, quan tu tens una pel·lícula de Hollywood que et vol retrotraure a Egipte, aquestes coses, les piràmides i tal, sempre utilitza la mateixa tipus de música.
Però tant de bo ens poséssim música clàssica d'Egipte, que n'hi ha, i hi ha altres bandes del món que no pas a Europa o al món europeu, al món occidental.
Doncs no sé si voleu comentar alguna cosa més de la música.
Molt encertada, molt cuidada i un encert en aquesta sèrie.
Molt bé, doncs va, ara si voleu, petita...
Ai, no has parlat de la dificultat de fer dos Oscar Isaacs en un mateix frame? I dels reflexos. He vist una entrevista que li feien a l'Andrew Dross Palermo que consta com a, en aquesta producció com a cinematògraf. No sé si aquí el traduiríem igual, no sé, ara amb tu que tens més aquest llenguatge...
Direcció de fotografia.
Direcció de fotografia, això, juntament sí. amb Gregory Middleton, que ha estat implicat a Watchmen i a Joc de Trons i The Killing. I això, clar, ha estat tot un repte, no?, d'utilitzar els reflexos en l'aigua, per veure quan era un o l'altre, no? Apareixen l'Steven o Mark reflexats en un mirall, en una bassa, en una font, no? I això ha estat complicat. I, però encara ha estat el repte més gran en el capítol d'Asylum, em penso que és tot blanc i que allà no hi ha possibilitats de, pràcticament de reflexos. I allà sí que surten molt tots dos, com en algun altre, ocupant la mateixa escena. I bé, bàsicament deia això, que primer es gravava l'Oscar Isaac des d'una càmera posada en un punt i després es gravava l'Oscar Isaac a la càmera posada a l'altre cantó. I que sempre, si veieu, es deixa una distància entre tots dos personatges. Bé, està bé, són
però
detalls.
Per fer això necessites un doble de cos.
Sí.
I saps qui era el doble de cos?
Qui?
Doncs el seu germà.
De l'Oscar Isaac?
Sí.
També és actor?
En Chris Isaac.
No, no és actor, es diu...
En Chris Isaac. Molt bona.
Molt bona. Adam.
No, dic jo.
No.
No.
No, es diu, perquè ell no es deu dir així, Michael Benjamin Hernández, que és el seu germà...
Òscar Isaac no es diu Òscar Isaac?
Pues lamento comunicar-te que no sé com es deu dir, però el seu germà és Michael Benjamin Hernández. O sigui, no sé què Hernández, Òscar Hernández, deu dir a lo millor. Bé, el cas és que fa servir un doble per a aquestes escenes, que és el seu germà, la vida real, que no és actor, però que li va preguntar a veure si li aniria de bé fer-ho. Ell és periodista, de fet, el germà.
Ha cobrat?
Suposo que sí, que deu haver cobrat. És periodista i el que bàsicament havia de fer una mica és llegir entre línies i poca cosa més. És curiós perquè físicament no s'assemblen en res. O sigui, diguéssim, Oscar Isaac està més quadradet i el seu germà és més grassonet.
Perquè no ho necessita per la vida.
No, ho dic perquè per ser doble de cos, dius, normalment buscaries algú que físicament tingués la mateixa forma, bueno, però no.
Però si després has de desaparèixer del frame...
Per això mateix. Que bàsicament doncs, era el tema de que poguessin compartir les línies i...
I que per ser periodista no necessites estar catxes.
No, de moment.
Però per ser Moon Knight una mica sí.
Sí, aquí sí que te requereix. Va, si voleu...
I estava veient el rodatge i van dir, qui hi ha disponible? I va sortir el germà, ja està.
Fem pecar.
Ostres.
Es diu Oscar Isaac Hernández Estrada.
Mira, veus?
Oscar Isaac. O sigui, ho pronunciem a l'anglesa, però en realitat si dius Oscar Isaac...
És català. Oscar Isaac.
De Guatemala.
Clar, sí.
Sí.
Fem petita pausa i comencem ja la part amb spoilers.
Penny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Doncs si voleu comencem ja en aquesta part amb spoilers, comentem una mica la història, si voleu, dels tres personatges principals. Començaríem amb Oscar Isaac, Mark Spector, Moon Knight, Steven Grant i Jack Lockley. Estem a la part amb spoilers ja ho podem dir. Aquesta tercera personalitat més violenta que... Veiem en algun moment, no? Perquè la sèrie funciona a través d'aquestes apagades que té algun personatge, perquè diguéssim quan ho és Steven s'apaga i no sap què ha passat, i és molt bo com t'ho representa la sèrie, no? Perquè la sèrie no t'ho representa que quan hi ha el personatge hi ha una apagada, fas el clic tu ja veus el que passa. No, no, o sigui, hi ha una apagada i una apagada. Quan es torna a despertar el personatge, veus les conseqüències del que ha deixat l'anterior. I això és una cosa que a mi em va sorprendre molt i em sembla que és, durant tota la sèrie ho fa.
És una manera molt interessant de fer elipsis temporals, saps? És allò. Ara que m'hauria d'estar 5 minuts gravant una batalla que, a més, em costarà pasta i dies de rodatge, doncs pam, elipsi perquè ho ha fet un altre personatge i tornem al personatge que ens estava interessant i ja està. Veus només els resultats de la batalla.
A mi em va encantar això, sobretot en el primer episodi que, clar, molta gent no sabia què passava i que jugava una mica a amagar això, no? De que l'espectador estava tan desconcertat com el mateix personatge, es traslladava aquesta sensació amb el que anava passant. I em va semblar una manera genial de fer-ho, de produir-ho, molt a l'estil Memento. Me va encantar.
Sí.
Sí, és veritat, veus aquesta comparació? Sí, vindria a ser una mica això. I el fet que cadascú tingui aquestes coses diferents, no? És a dir, Mark Spector té aquest accent nord-americà. A més, això dels accents es veu que va ser una cosa pròpia de l'Oscar Isaac, que va dir que volia fer-ho d'aquesta manera.
Per sempre, tant... sempre, sempre. O sigui, quan veieu que el canvi de personatge és que fan un accent diferent, ah, mira, faré una... és l'actor. Sempre és l'actor.
Però és que tot i així, o sigui, sí, suposo que devia fer-ho com a repte, no? Propi. Perquè, clar, aquí tens Mark Spector, que té accent nord-americà, i Steven Grant, que té accent britànic.
I no només accent, no? També hi ha jerga. Vull dir, hi ha paraules pròpies londinenques, a més.
Sí, no sé si és que a vegades els actors tenen aquest ramalasso de ara m'apetece interpretar un britànic.
És com... que els hi mola molt, és una cosa que els hi encanta. I sí. Això de fer... Sí, per això ho dic. Perquè és una d'aquelles coses de que ho tenen com a repte de fer un paper. Hi ha actors, hi ha papers sencers que han fet perquè l'actor se l'ha creuat fer-ho amb un altre accent i s'ha fet amb aquell accent. O sigui que això, per això dic que això dels accents sempre sol ser alguna història de l'actor que vol representar-ho d'aquella manera i que considera més interessant que el seu personatge el veu més amb aquell accent que amb aquell altre.
Bueno, però jo crec que, a banda de la feina que ha tingut de treballar aquest accent i el vocabulari, la postura física, el gest, és impressionant, com en un moment... Bé, no sé, tu estàs veient en Marc i en un moment estàs veient l'Steven.
No necessites, en aquest cas, l'accent, que és un suport,
sí,
si tu vols.
Sí, és un més a més que fa gràcia.
És un suport que t'ho marca mentalment.
No,
o sigui, que
quan és, tu estàs, bàsic, és bàsic.
Quan tu estàs actuant, aquestes coses les fan servir una mica com a àncora per intentar marcar dintre del teu cap que tu estàs interpretant un personatge o un altre. I clar, vulguis o no, l'accent te porta a tota la gestualització del personatge que vols interpretar. És com un clic que vas fent en el cervell.
Sí,
per això dic que, clar, és una cosa que és important per als actors.
Estava pensant, la gent que ha vist la sèrie doblada, un desastre, perquè clar, això s'ho ha perdut completament.
No sé com ho deuen haver fet, però segurament també hi deuen haver canviat. Igual parla amb accent andalús.
Molt bé, sí, segur. Si ho han fet així, ho han arreglat, però de conya, eh? Jo espero que no.
A més que l'Oscar Isaac intentant explicar que, com ha representat les dues personalitats, li deia a un entrevistador britànic que diu, potser l'Steven és més com els britànics. I el Marc com els americans, no?
Home, almenys el que aspiren a ser, perquè clar, aquí en Marc sí que és l'heroi d'acció típic, no? De vindria a ser, doncs, aquest aventurer, i en canvi l'Steven, doncs, és el que té tot l'intel·lecte, tot el coneixement de l'antic Egipte, però...
Llegeix molt.
Sí, però no és un home d'acció, eh? Vull dir, quan es troba en les situacions d'acció... Bueno, fa el que faríem qualsevol de nosaltres, imagino, que és córrer, no? Intentar-se amagar.
No sé, a banda que... Però també ho porten una mica a l'extrem, no? Perquè és una persona molt, molt vergonyosa, amb una vida molt anodina, no té cap amistat reconeguda, socialment és un desastre, a la feina és el qui ven les joguines dels regals.
És un friqui. És un friqui.
Resumint.
Una mica nerd.
L'han volgut reflectir així, obsessionat amb l'antic Egipte. Sí.
I que ho han fet així perquè és una manera de donar el to còmic que sempre busca en un o un altre moment les sèries, les pel·lícules de Marvel. Aquí han buscat, bueno, ho han accentuat molt, suposo que per això.
Sí, és una manera de marcar el contrast entre els dos personatges.
Quan s'apaguen tots dos, perquè en algun moment, en el capítol 3, que si després si voleu en parlem, no? Quan hi ha aquella... Hosti, no ho comentem ara, no? Quan estan al Caire i hi ha aquella persecució pels teulats del Caire, hi ha un moment que es veu allà atrapat també el propi Mark i passa alguna cosa que de cop i volta els ha derrotat a tots. Steven no ha estat, Mark tampoc, i què ha passat aquí, no? A veure, qui sap de la trajectòria del personatge ja s'imagina que hi ha una tercera personalitat, però qui no, no sé, si...
Una carnisseria, sí, però... és allò.
Torna passant a l'últim capítol, oi?
Sí, sí.
Sí.
A l'últim capítol, però clar, l'últim ja tocaven
ja...
explicant.
Sí.
Sí. Jo parlant amb gent que, clar, no coneixia el personatge dels còmics i no sabia això de la múltiple personalitat, la gent estava molt desconcertada d'això de les... Ja des del primer episodi, que no sabien ben bé què estava passant i per què tenien aquestes apagades al personatge i es trobava. Llavors, jo crec que és una cosa que han jugat molt bé i que s'ha anat desenvolupant i que jo, fins i tot, lo d'en Lockley és la raó principal per la que deia abans que la sèrie tindria una continuació, perquè és que estem amb una tercera personalitat molt interessant que no s'han desenvolupat absolutament res i que pot donar moltíssim de joc en un futur.
L'altre personatge que volíem parlar és el de Layla, que l'interpreta l'actriu Mai Kalamaui. En aquest cas també amb una personalitat que es revela en l'últim capítol, superheroica, perquè serà posseïda per un altre d'aquests déus egipci i es convertirà en l'escarabat escarlata. I aquest personatge també, o sigui, ostres, té un... en part origen al còmic, tant Layla com l'escarabat escarlata, però no tenen res a veure amb la representació que hem vist aquí.
És molt diferent. Parlem d'un personatge ja no secundari, sinó terciari. És un personatge que ha sortit molt poques vegades a l'univers Marvel, personatge de Los Invasores, d'en Roy Thomas. Ha sortit també amb la nova etapa també de Los Invasores d'en Robinson, o ha sortit també a la col·lecció de Thor en números antics, però molt poques aparicions. Era personatge masculí, el nom coincideix, una mica l'origen egipci i també la manera de fer també coincideix, que era villà primer, després aliat, però bueno, sí, totalment, han fet un personatge, utilitzant el nom i utilitzant una mica l'origen, han fet un personatge molt diferent.
Jo confesso que no en tenia ni idea.
Clar, Layla ve a substituir a Marlene, però malgrat que és diferent, la història és pràcticament la mateixa, no? És a dir, són els dos personatges filles d'un arqueòleg que mata un mercenari, que és Bushman, un dels principals enemics que té el Moon Knight, que aquí no apareix, però també s'explica que va ser aquest mercenari qui va matar el pare de Layla, que no va ser Mark. Però mentre els còmics, però... Marlene ja està al cas d'això, en aquest cas aquí Layla ho descobreix al capítol 4.
És que la sospita forta és que qui va pelar el pare va ser en Lockley. Aquí venia a dir que tot això a mi em sembla molt obert i és una cosa que s'ha d'explicar en un altre moment.
A veure, tal com has vist aquí la sèrie, tu entens que qui el mata és aquest Bushman, no? El mercenari.
No sé jo. Jo crec que queda molt obert que pugui ser el mateix Lockley.
No ho sé, no? Com ho heu vist vosaltres?
Jo entenc que en Bushman, perquè a més els interessa introduir aquest personatge ara.
Sí, perquè no sabem si és viu o mort, no, Bushman? És a dir, també mata Mark, no oblidem. És que, clar, jo descartaria aquesta teoria, Marcel, perquè és que mata Mark.
No ho sé, jo hi ha un moment en què ho diuen, en què realment va estar molt involucrat, ho deixen allà una mica a les ombres, no ho volen reconèixer i tal, i després surt el personatge de Lockley. No acaba de quedar del tot clar.
Clar, perquè aquí, a veure, una de les coses curioses, perquè no t'ho mostra, aquesta sèrie no deixa de ser una sèrie d'origen del personatge, és a dir, el que fa bàsicament és construir el personatge i deixar-lo a punt perquè el puguis veure en una pel·lícula dels Avengers, perquè el puguis veure a qualsevol altre racó de l'univers Marvel, ¿vale? O si vols una segona temporada. També podrien tirar per aquí si volguessin. Però en tot
jo
cas...
veig un Darkhold Avengers. Mira. Amb Moon Knight, el retorn de la Bruja Escarlata, un toc de Doctor Extraño o de la Clea, no sé, eh? Jo veig aquí un Darkhold Avengers.
Bueno, no sé, però el fet de que no haguem vist l'escena d'origen, és a dir, aquesta que se te narra en aquest moment, que l'Aila la descobreix, per ser una pel·li d'origen, que no hagis vist exactament el moment d'origen del personatge, no deixa de ser curiós i estrany.
És això, us ho estan guardant molt i molt bé, i és això, aquí hi ha molt més de lo que, del que sembla.
Jo no sé si s'ho estan guardant o simplement això no ho ensenyaran.
No ho ensenyaran, perquè ja n'hem vist tantes d'escenes d'origen del personatge, d'aquestes de l'epifania del personatge, que ja no fa falta, ja no fa falta, ja ho entenem què ha passat. Tira
jo,
que sí, que ha conegut un déu així d'egipci, ara ja estem a l'univers Marvel, clar que cola, home, fot-li.
Jo, a part del que passa, del que pot passar amb, bueno, amb l'origen del personatge o el moment de l'origen del personatge, jo crec que el moment de la mort del pare de la Laila és una cosa importantíssima i és una cosa que han d'explicar tard o d'hora.
No sé. Jo és que ja si no ho han fet en aquesta sèrie, tampoc li hauria sentit que ho fessin en una segona temporada o t'ho expliquéssim en una pel·lícula. Eh? No li veig, però bé, no descartem. Ja que han tret a Khonshu, que és qui ressuscita a Mark, compta amb la veu d'un actoràs que és F. Murray Abraham, que l'hem vist doncs, a sèries com Homeland, bueno, bàsicament potser el seu paper més conegut és a la pel·lícula Amadeus, també l'hem vist de dolent a Star Trek Insurrection, vull dir que és un actor de llarga trajectòria i amb una baguassa que li va, com en ell, el dit al Khonshu.
Jo vull dir una cosa de Khonshu, és un faltón aquest déu. Només, però a saco, només fa que posar-se amb el seu pobre avatar i el tracte de cuc, d'escarbat, el tracte fatal. O sigui, és una cosa que em va sorprendre. Jo pensava que hi hauria una cosa que seria una cosa més digna, un déu, saps? I no, aquest tio és un buscabregues. El retrat així dels déus que fan des de Marvel ja tendeix a ser en general una mica desmitificador i poc respectuós. Bueno, però a veure... Cal veure Thor i Loki, però en aquest cas em sembla que ja és allò. Ala, tio.
Però a veure, aquest és el pària dels déus, perquè quan estan allà en el capítol 3 que es reuneixen, no?, tots els déus a través dels seus avatars, quan parlen de Khonshu, mira, Khonshu, aquest que està una mica al marge de tot, se'n foten una mica.
I sí.
El tenen apartat i dius, bueno, i quan es passi del límit el tanquem. Perquè està a un pas de que l'haguem de tancar. Vull dir que...
Jo crec que és que no té cap... és una deïtat, al final, no? Està per sobre dels humans i no té cap apreci, en especial per cap persona humana, per cap persona. Però tot i així, en la mitologia, és un déu que sí que busca venjança, però en aquelles persones que fan el mal... O sigui que té aquesta dualitat que te l'estimes i l'odies al mateix temps, perquè parlo de la sèrie, eh? Jo els déus egipcis no en sé res, que té aquesta, potser va amb una sobrementa i amb una, això, un menysteniment de Marc i de la vida humana en general. Ell el que vol és guanyar l'àmit, no? I ja està, són coses de déus. Els déus es barallen entre si, es casen entre si i tenen fills entre si. Vull dir que si anéssim a gratar una mica, hi ha molts de complexos i moltes coses que no les voldríem a la vida real. Però m'agrada, bueno, i el posat que té, no? Quan està, vull dir, amb una, el braç sobre una de les cames.
Sí, és xulès, que està xulès, sempre xulès.
No?
Sí, sí.
Per sobre de tot... el que sí que he vist, no sé, Ignasi, si tu tens o teniu alguna informació, és que està ben representat.
Molt.
És a dir, que
és igual,
el cap és de falcó, el cos és d'home i té aquesta lluna...
És igual que el dels còmics. No ho hem dit, és el déu egipci de la lluna, perquè quedi clar.
Sí, 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 el que busca, sí, és, el que busca és defensar els vulnerables, de fet.
Sí?
Sí, en
no
la mitologia,
sé,
o sigui, no parlo de Marvel... sinó sí, el déu, el que buscava en la mitologia egípcia era això.
Bueno, aquí és un personatge més aviat a vegades infantil, no? Perquè és així, venjatiu, té rabietes, té inseguretats, no oblidem, que també part d'això tenim en aquesta història, que per cert havia estat, o sigui, Mark no ha estat el seu primer avatar, el seu anterior avatar és el dolent de la sèrie, que és el que interpreta l'Ethan Hawke, que és el personatge de l'Arthur Harrow, que ja ho hem dit abans, un fanàtic religiós, un líder d'un culte, i el que busca és, ara que l'ha abandonat Khonshu, intenta ajuntar-se amb la deessa egípcia Amit, que té forma de cocodril, com bé descobrirem a l'últim capítol, i si mireu els dibuixos d'Amit a la cultura egípcia, té forma de cocodril. De fet, aquí els diferents déus i deesses que veurem, no? També després veurem la deessa que té forma d'hipopòtam, doncs si vas a buscar el dibuix egipci de la representació d'aquesta deessa, era un hipopòtam, és a dir, tot això no està posat aquí de manera aleatòria, sinó que llavors ho representen com volen, no? Però sí que van a buscar aquesta representació animal. I aquí és molt curiós perquè l'Ethan Hawke ens explica una mica quins són els referents que van inspirar la seva actuació. Hi ha una sèrie de noms poc coneguts, que, bueno, aquests no els direm, com algun televangelista o algun líder d'alguna secta, però també hi afegeix gent tan diversa com Fidel Castro, Dalai Lama, l'escriptor Tolstoi, el metge nazi Josef Mengele, algun personatge de ficció que hi ha per aquí mig, i diu que també l'ha construït en base de què passaria si Steve Jobs hagués estat un home dolent. Doncs en tota aquesta barra... Jo no li he vist tot això, però vaja... Si l'he ajudat per inspirar-se, endavant.
És un actor de subtileses i de detalls, Ethan Hawke. El tio aquí se les dona de... Però bueno, està bé que m'agrada especialment el seu paper a partir del quart capítol, a partir del capítol d'Asylum, quan està molt més contingut.
Sí.
Trobo que ho fa molt millor.
Sí, estic d'acord, sí. Que per cert, el personatge d'Arthur Harrow és un personatge ja molt més que secundari en els còmics, perquè apareix en el número 2 del volum 2 de la sèrie, publicat l'any 1985, però apareix només una vegada en un sol còmic, no torna a aparèixer mai més. És un personatge que experimentava, era un nazi que havia experimentat en humans en camps de concentració nazi, i en aquest cas el barreja amb un altre personatge, amb un dolent que hem vist en les etapes més recents del còmic, que és el Rei Sol, que en aquest cas va aparèixer en el número 188 de la sèrie l'any 2017. El va crear el guionista Max Bemis i el dibuixant Jason Burrows, i era un pacient que patia amnèsia, que estava en un psiquiàtric i desenvolupava poders piroquinètics, i semblava que en una representació, una manifestació, vaja, d'Amon Ra.
És que jo crec que un dels problemes que deuen haver tingut a l'hora de fer aquesta sèrie és que en els còmics Moon Knight no és pas un personatge que tingui uns contrapunts, uns villans reconeixibles. Digue'm quin villà té el... Quina nèmesis té el Moon Knight.
És Bushman, de fet. Jo diria que és el seu principal enemic, però clar, buscar que l'enemic del Cavallero de la Luna sigui el Rei Sol, saps? És una cosa tan tant dels 60 o dels inicis dels còmics, saps? Allò, qui serà l'enemic d'una aranya? Doncs una antiaranya o un altre bitxo. És així, una cosa molt bàsica.
Bé, si voleu entrem en alguns detalls ja anant a buscar els propis capítols. Hi ha una escena que a mi del primer capítol m'agrada molt. No sé si aquí també li heu vist una clocadeta d'ull respecte als còmics, que és cap a la part final, quan està l'Steven en el Museu Britànic de nit, que s'apareix... Diuen que és un xacal, però sembla un home llop, gairebé. Que vindria a ser una mena de... No sé si homenatge a clocadeta d'ull a l'origen del personatge en els còmics, no?
Totalment. És que recordem, l'origen del personatge en el còmic va ser precisament de que lluitava contra un home llop i el mossegava. Llavors, a partir de que el mossegava, doncs Moon Knight era un personatge que tenia poders perquè el mossegava un home llop. Després va anar evolucionant fins a arribar al tema de Khonshu i tot el que va venir després, però sí, sí, va ser una clocada, és una clocada d'ull que fan a l'origen del personatge 100% segur.
Sense cap dubte.
I l'escena d'acció, que la veiem en primer capítol, però per mi és la meva preferida de tota la sèrie, aquella dels Alps, amb els cotxes, en aquelles carreteres amb tantes curves, que se li va apagant la ment, perquè aquí no veiem a Marc, no? Però Marc actua en diversos moments del mateix capítol, sigui a l'escena de la carretera com l'escena aquella que està allà amb els membres del culte de l'Arthur Harrow, no? Que l'interroguen a l'Steven i l'Steven pobre no s'entera de res. Però aquella part de la persecució amb els cotxes marxa enrere, a més, hosti, és brutal, està molt bé.
I amb de la fet, música dels Bomb.
Et fa pensar que la sèrie anirà, sí, que la sèrie tindrà aquell to i després canvia i ja diem tira més cap a Indiana Jones i una mica més també al final cap a les sèries d'acció més Marvel. Però a mi m'hauria fet gràcia, sis capítols en aquell to, així en plan de cachondeo, tocs dels 80-90, un personatge patós que no sap ben bé què li passa i persecucions amb camions de gelats, doncs com a concepte hauria estat bé també.
És que cada episodi sembla diferent, no? Comença d'aquesta manera, comença amb el desconcert del personatge, pot saltar de cop a un psiquiàtric, pot saltar de cop a Egipte, pot saltar... Jo crec que cada episodi era una sorpresa veure cap a on anàvem o què és el que ens podíem trobar i està estructurat de manera bastant diferent de l'anterior.
Sí, el to de cada capítol és molt diferent en general.
I que suposo que aquí, i d'aquesta manera, ens traslladen una mica aquesta inestabilitat del personatge. És una manera més dels problemes psicològics, de traslladar-nos tot això, tota aquesta inestabilitat del personatge, doncs amb una inestabilitat de cada episodi que ens podem trobar amb una cosa diferent i que no sabem què hi ha. És que fins i tot una tercera personalitat. Jo crec que ho han fet molt bé en aquest sentit.
I a més és un encert haver-ho concentrat en sis capítols, perquè et dona per poder mostrar tots aquests diversos tons, totes aquestes facetes diferents del personatge que vols ensenyar, sense que la cosa s'allargui massa. Jo crec que això ho van aprendre després de WandaVision, que totes les sèries de Marvel han sigut més contingudes.
I va confonent a l'espectador constantment, perquè en aquest cas la percepció del temps és completament diferent. És a dir, perquè el primer capítol, per exemple, tot és mostrat des del punt de vista de Steven. Tot el que veiem li passa a Steven. Aquestes apagades que quan es transforma en Marc no veiem res. Sí que veiem aquells moments que té aquells, no? El que dèiem ara, no? Aquella escena d'acció, o quan passa d'un a l'altre, o quan li parlen al propi cervell. Però, clar, la cosa més clara és la representació del propi peix, no? Que d'aquí agafen el títol del primer capítol, The Goldfish Problem, que és aquest peix que ha deixat anar allà i que de cop i volta té una aleta més, crec, no? Quan, pobre, devia ser difunt, i el Marc, perquè no s'enteri, li compra una altra i li posa la peixera. Però clar, tot això, tu no ho veus, tu has d'imaginar què ha passat. És que és molt bo, només narrant-te la història de Steven, t'has d'imaginar tot el que li passa a Marc.
O a Marc o a l'Oakley, perquè és que deixa el dubte molt gran de en quins moments s'ha aparegut l'Oakley.
Sí, no, clar, no ho saps.
Però en general és en Marc el que insisteix allò, deixa'm prendre el control. Per tant, jo suposo que era ell.
No ho sé, jo hi ha alguns moments així que són més salvatges i que jo crec que allà és més en l'Oakley que...
Marcel, tu has vist amb l'Oakley més de lo que ha aparegut, perquè li deus tenir moltes ganes, però jo...
Sí.
Jo l'Oakley l'he vist només al capítol 3 i a l'últim, i ja està,
Aquí poses no, més del que hi ha.
No sé jo genera el dubte, jo... Fins i tot amb algunes lluites així que acaben de manera molt salvatge i tal, jo crec que hi ha moments que podríem dubtar si és un o l'altre.
Marc no deixa de ser un heroi d'acció i, per tant, si no traspassa la línia, pot ser Marc completament. Entenc, eh?
Exacte. Quan en lloc d'una pallissa és una massacre, aleshores és quan és el tercer personatge en discòrdia.
Jo no, que les finalitats amb Marc no són d'un heroi canònic. Jo no ho veig. Perquè, a més, hi ha en algun episodi que crec que abans l'Aram ha insinuat, en la part sense spoilers, que a mi també m'ha agradat molt, que és anem a la infantesa del personatge, no? Què va passar, que és molt dur.
És que penseu que per què apareix lligat al llit?
Bueno, apareix lligat per saber si s'ha mogut, no? I a més té sorra al voltant del llit. I llavors mira
sí,
si hi ha petjades,
si
clar.
I el clàssic truc de posar la cinta de cel a la porta per veure si s'ha obert, etcètera,
sí,
etcètera.
És per això, perquè ell creu que quan somia se'n va, que pateix, com es diu això?
Sonambulisme, no?
Ell pensa que deu patir alguna cosa així. I nosaltres també ens ho pensem, tot i que molt exagerat, perquè com pot ser que apareguis als Alps i de cop i volta
a
un altre
dies.
Lloc?
És... No és només perdre una nit, és que perd dies sencers, sí, perquè queda per anar a sopar amb una, amb una companya al museu i es presenta 3 dies tard.
Exacte.
Que és molt bo, això. Bé, intenta, molt bo. Intenta amagar tota la seva vida com a Marc, no? Perquè té el telèfon mòbil amb el que es comunica amb la Laila, no? Que és la seva dona, vull dir que estan casats.
Bueno, quan... és la seva dona, però crec que ja no estaven junts, no? Diria jo, eh?
No,
no va desaparèixer en Marc. No sabem ben bé per què. O sigui, no. Al principi ens planten una mica al mig del, del meollo i hi ha coses que no s'acaben d'explicar, però és que és igual, tampoc són les més importants.
No, perquè el que et mostra, suposo, al principi és que la personalitat de l'Steven ha pres el control de, del cos, no? I vas veient pinzellades i a mi, clar, em confonia bastant que aparegués a l'altra punta de, d'Europa o que, en fi, no? I això, i que hagués quedat amb una companya de feina que no es presenti. I vas patint molt, eh? Pateixes molt per l'Steven, eh? El primer episodi sí. I el segon... I després encara el patiment es reforça però és diferent i és quan el veiem a l'hospital psiquiàtric i que tampoc sap si què és veritat i què no.
Ara arribarem. Si avancem en el capítol segon, aquí hi ha alguns elements, si voleu comentar-los. Bàsicament, jo crec que és l'aparició quan Steven coneix a Khonshu, que hi ha aquella escena que es troben en aquell magatzem pràcticament de pel·lícula de terror, no? Amb els llums que es van apagant, apareixen Khonshu en allà, vull dir que aquella escena doncs, està molt bé. La trobada entre Steven i Laila també és un moment, no? Que ella doncs, està allà amb aquella persecució amb la moto i tota aquesta història. Tota la part final, també, que seria el descobriment dels motius de Harrow, què és el que fa, per què ho fa, no? I l'altre seria l'aparició de Mr. Knight, que bàsicament són els elements importants que veiem en aquest segon capítol.
Doncs jo us hauré de deixar aquí. Ens veiem per al pròxim programa i per una possible segona temporada de Moon Knight, qui sap.
Doncs aquí estarem. Vinga, ara, amb una abraçada.
Adéu.
Fins la pròxima.
Adéu.
Va, nosaltres continuem. Qui segueix?
Home, jo crec que aquí, en aquest segon capítol, Laila té molta paciència. I molta empatia, perquè ha estat, se suposa, mesos que no ha pogut comunicar-se amb en Marc i de cop i volta es troben, no?, amb una persecució. Jo crec que més paciència i més empatia que té ella i sensibilitat, una altra persona no l'hagués tinguda.
Home, i que es troba en una situació totalment sorprenent. Una persona amb la que està casada i que, en teoria, ha de conèixer molt i molt bé, i resulta que és una altra persona.
Però vols dir que Laila no s'ensumava alguna cosa ja?
Si intentem ser una mica realistes, hauria de ser que sí.
Clar,
i, de fet, hauria de ser que coneix tot això. Però...
Jo crec que sí.
Però, bueno, deixa'm veure que no. Que no coneix res i clar, és, jo crec que aquí és un punt que bueno, que també és d'aquells que queda una mica turbi.
Aquí també tenim aquesta percepció d'aquest dolent que interpreta Harrow, que intenta ser aquell dolent que té les seves pròpies motivacions positives, no? Perquè al final ell diu, no, jo necessito trobar la tomba de Mead, necessito ressuscitar-la o convertir-me en el seu avatar, el que sigui, perquè he d'eliminar tots aquells que han comès actes dolents o cometran actes dolents, no? Que aquí és on hi ha aquesta part preventiva que dius... Ai, aquí ja estàs traspassant la línia, no? T'estàs
anant. Bé, és un debat etern, eh? També, que s'ha vist en altres pel·lícules i que és un debat moral. És molt interessant. No hi entra, però és molt interessant. M'agrada molt com el situen, eh, en aquest dolent, en una mena d'edifici obert, abandonat, no? Com tothom una comuna allà. I amb el seu pal de bastó, no?
Perquè ell es representa com el bo. Vull dir, aquesta percepció
bueno,
que està...
Clar, bueno, com qualsevol líder
no,
clar,
però...
que vol fer el bé en el món.
Sí.
És que ell en el seu cap és el bo. I no tan sols això, que era també l'antic avatar d'en Khonshu.
Sí,
vull dir que ell com a... Bueno, ha sigut directament, ha tingut la relació amb aquest déu i ha pres la decisió de que estava totalment equivocat. I hi ha informació que se suposa que tampoc sabem i que ell sap de on pot arribar en Khonshu i per què no li ha agradat això i per què ha canviat d'avatar i ha canviat de mentalitat.
I molt divertit, aquí, doncs, bueno, ja ho havíem dit, no?, que Steven adopta aquesta identitat de Mr. Knight, però em fa molta gràcia com ho fa, no?, allò que l'altre li diu, pensa amb el traje, no?, i clar, i el tio es posa un traje de veritat, és a dir, corbata, amb pantalons, i bueno, està bé, està bé.
Totalment genial. El que dèiem abans, que aquesta manera d'interpretar la diferència entre Moon Knight, el Caballero Luna, Mr. Knight, amb les diferents personalitats, és un encert total de la, bueno, un encert total de la sèrie.
Llavors tenim ja a partir d'aquí el tercer capítol, ens n'anem al Caire ja directament, que és bàsicament d'on no sortirem al llarg de la sèrie fins al seu final, en què estan buscant la tomba de Mead, ja Harrow i els seus seguidors doncs estan buscant la ubicació, i el que fan Steven i Mark, han arribat doncs a una mena de pacte de col·laboració, és intentar anticipar-se i arribar-hi, però abans han de descobrir com hi van, no? I aquí hi ha doncs aquella escena d'acció que parlàvem dels teulats, que aquí sí, que apareix Jack Lockley, aquí sí, Marcel, que...
Sí, aquí queda claríssim, aquí és el moment en el que ja tothom ja s'ensuma que hi ha Lockley.
Sí, i llavors veiem doncs com apareix també Laila i l'encamina cap un sarcòfag, un propietari d'un sarcòfag, en el qual podrien haver-hi unes pistes on es troba aquesta tomba de Mead. Hi ha una mena de lluita, una escena d'acció, han d'escapar al desert, i aquí hi ha una escena, per mi una de les meves favorites de la sèrie, és quan troben aquell mapa estel·lar, escrit fa 2.000 anys, on es troba la tomba de Mead, miren el cel actual, i clar, és que no encaixa, perquè el cel d'avui en dia no és el mateix de fa 2.000 anys, i apareix Khonshu, i com si fos un iPad, no? És a dir, va passant les pantalles, van passant els anys, per tal de que aquell cel que tenim avui en dia passi 2.000 fotos, per dir-ho d'alguna manera, que són aquests 2.000 anys, per ser el cel que hi havia fa 2.000 anys, i que les estrelles estiguin alineades igual, que indiqui on es troba exactament la tomba. A mi aquella escena, uau, brutal.
A mi també, és genial aquest rewind que fa amb el cel, i té molta gràcia. Jo me pregunto si totes aquestes coses, tots aquests jocs temporals i tal, com que Marvel està anant cap a aquesta línia tota, si té repercussions, si també estarà ficat en una gran història més endavant.
Jo trobo que està bé la sensibilitat que han tingut de mostrar-ho científicament el més aproximat possible, no? Perquè en un altre any, en una altra producció, això s'ho haguessin passat pel folre. I hagués dit, sí, mira, aquest era, no? D'així de cop i volta, mira, aquest era, aquí són les estrelles. I no t'haguessin explicat, no?, que el cel d'ara no és el cel de fa 2.000 anys, no?
Veus, però aquestes coses són les que fan que siguin més proper al còmic. Perquè en els còmics sí que han intentat sempre donar una explicació. Quan hi ha una cosa de ciència-ficció, a la ciència-ficció se li intenta donar una explicació, encara que sigui fantàstica, a la ciència. I les sèries ara, les pel·lícules de l'univers Marvel, doncs intenten agafar aquest caire, intentar ser, explicar, sí, ciència-ficció, però intentar ser el més realista possible, que és el que ens intentaven explicar als còmics, no? És una xurrada que agafin poders amb el raig gamma, o és una xurrada que una aranya radioactiva et persigui i tingui superpoders? Sí, però tens una explicació pseudocientífica aquí, no? Doncs això és el caire que intenten fer ser una mica puntillosos amb aquestes petites coses de ciència que bueno, que ens anem trobant tant a les sèries com a les pel·lícules.
Aquí també es produeix aquest moment de, que ja ho hem vist, no?, una mera de judici entre els altres avatars que estan debatent sobre Mark, sobre Khonshu, no?, apareix Harrow, etc. I al final és quan aquest acte els hi serveix com a excusa per empresonar Khonshu en aquest Ushati, que és com aquesta estàtua petita en el qual empresonen el déu i no pot sortir, per la qual cosa fa que Gran i Mark es quedin sense poders a partir d'aquest moment. O la capacitat de transformar-se, no?
És el consell de la Enneada, d'aquests nou déus i deeses egipcis.
Sí, sí.
Sí, a mi m'agrada que els poders vinguin d'un avatar, O sigui, que tu ets el cos d'un déu com Déu actua a través teu, un déu egipci, no? Però, en canvi, el que més me tenia sorpresa és, per exemple, aquesta tercera personalitat, en Jack Lawley, que pugui fer tot això seguint l'Steven, també, no? I, clar, dius, ostres, això és impressionant. Clar, un cop tret l'avatar, tot queda més exposat, més vulnerable. Per cert, m'agrada molt com l'Steven va cap a la tomba d'Amit, és, no? I la descobreix com aquell que, ostres, mira, he arribat jo primer aquí, amb una persecució, allò sí que és una mica gratuït, s'ha de dir, amb la Laila, i la troben, l'obren, que crec jo que els hi costaria molt més, i li fot la mà dins de la gola, la destrossa, dic, però què estàs fent? Que això és propietat de la humanitat? Em va posar nerviosa, em va posar nerviosa.
Fa mal aquesta escena, fa molt de mal amb tot el respecte que li tens a això, a més que clar, tot, a part que és patrimoni de la humanitat... Que
ja ho sabem, que els britànics això s'ho han passat per folre, eh? I,
sí, sí.
Però bé.
Si us plau, milers i milers... Bueno, milers d'anys de supersticions aquí...
I tu la destrosses.
Si li fiques la mà.
Però ara heu passat al capítol 4, no? Perquè això és quan...
Sí, sí, perquè, mira, sí. M'ha vingut bé.
No, perquè,
per enllaçar amb la història del Caire i tota la... Al final aquesta és la història més aventurera, no? I que passa dins de la piràmide de Gisa.
És Alexandre el Gran, no? Perquè és...
cert, és veritat.
Sí, perquè sabia... Bueno, descobreixen...
Bueno, perquè hi ha aquella
estat...
mitologia i ell havia estat estudiant, no? Que Alexandre el Gran potser estava enterrat... Perquè ell és la piràmide de Gisa, no? No passa cap més piràmide, vull dir, l'acció és aquella.
Ara no recordo quina piràmide és,
alguna,
però és igual.
I ell ho troba, no sé com, doncs va...
Bueno, sí, pel
troba
mapa.
La cambra.
Sí,
sí.
Sí,
va,
sí.
Però sembla que l'hagi trobat una mica de casualitat, que entri en aquella cambra.
No, però és Steven, el tio ja sap i que aquí
bueno,
ja va...
Bueno,
clar,
sí, tu sí, pots saber, yes. Però hi ha un règim d'arqueòlegs i arqueòlogues que han estat anys i panys estudiant i d'historiadors, no?
Però tot allò és un laberint, aleshores... És que és molt divertida tota l'escena. És a mi quan me recorda més a la Mòmia, no? Amb els sacerdots egipcis zombis que apareixen allà. Vull dir, és la Mòmia total.
No ho sé, no recordo, la Mòmia.
És curiós això que deies de que sigués precisament Alexandre el Gran, el personatge que troben mumificat. Al tanto que en els còmics, Alexandre el Gran va ser una de les personalitats de Ramatut, que també és Kang. Ho dic per enllaçar coses que
podríem...
ens podríem trobar en un futur.
Ah, mira, no, pues no seria descartable, que... Però vaja, de moment no sembla, Però bueno, tot pot ser
que... És que te preguntes per què, justament, Alexandre el Gran, no? I mirant en els còmics, al tanto que la referència aquesta existeix.
Sí. Doncs vaja, ho tenim aquí. És interessant. Si més no, si han agafat la figura d'Alexandre, segurament ha estat per algun tema relacionat amb el còmic, no?, que ja apareix. A mi és un capítol que m'encanta, aquest, el 4, és a dir, tota aquesta part més de Mòmia, Indiana Jones, persecució, aventura, monstres, vull dir, és que està de conya. I al final és quan es produeix, doncs, aquesta revelació que comentàvem, no?, que intenta Harrow culpar Mark de la mort del pare de Laila, és quan ell aprofita per disparar-li i el mata. I el que passa sempre en els capítols 4 de Marvel és que hi ha com una mena de gir, no? Que aquí és quan t'esclata el cap com a espectador i veres, després d'aquesta construcció tan bona que han fet del personatge, ja veus que aquest gir no és això, no? Però per algun moment te pots arribar a plantejar que realment Mark està malalt, que tot això ha passat a la seva ment i res del que hem vist fins a la sèrie és real. No sé si vosaltres en algun moment us va passar per això. A mi no, però dius, ens estan intentant enganyar, però no ens enganyen.
Que acaba la sèrie i el dubte segueix allà, vull dir, tal com acaba és així.
No, jo crec que no, però bé.
No sé.
Jo acabem al psiquiàtric, a l'escena postcrèdica acabem al psiquiàtric també.
Però t'estan confonent, perquè al final és Jack Lockley que agafa Harrow del psiquiàtric. Vull dir que...
Però juguen amb... El que vull dir és que juguen amb això. El que volen fer és que en una sèrie que tracta amb un personatge que té personalitat múltiple i que la realitat té la seva pròpia realitat perquè té problemes psicològics, ha creat diferents personatges per diferents identitats per protegir-se. Doncs no volen que ens quedi la realitat d'una manera lineal. volen que hi hagi moltes coses que tu puguis interpretar. Per això dèiem lo d'en Lockley, dèiem de que podia aparèixer més vegades, menys vegades. Hi ha moltes coses a interpretar per part de l'espectador, i el que no volen en cap moment és que hi hagi una realitat lineal. Llavors, les preguntes hi són allà.
Clar, és que tu no saps, el capítol 4 és el del psiquiàtric?
Al final, sí, sí.
Al final.
Sí, però llavors es desenvolupa el capítol 5. Mm.
Tu no saps quant de temps hi és allà en Mark o l'Steven, que dialoguen entre aquestes dues personalitats amb el director o el metge, el psiquiatre del centre, que és Ethan Hawke, que veus en un pòstit el nom, no? Penso que ensenyen el nom d'un dels personatges que ell s'ha trobat en l'altra vida, diguéssim. Hi ha algun moment que com a espectador tu no vols que la sèrie tiri per allà, perquè seria una altra sèrie. Tu el que vols és el Moon Knight, i en un psiquiàtric el Moon Knight està reprimit. No,
això també és de l'etapa d'en Jeff Lemire, que també el tanquen en un psiquiàtric. Però, clar, és el que dic, és el que juguen. O sigui, tu quan entres en aquell episodi al psiquiàtric comences a veure tots els elements que has vist en els anteriors capítols, i després, sí, desenvolupant, queda clar que és una insomniació, que allò no és pas la part real. Però després, quan acabem la sèrie i veiem que tornem a trobar l'Ethan Hawke amb un psiquiàtric, doncs, ostres, te torna a fer replantejar de veure si que podrien jugar també amb això de que estiguessin tots en un psiquiàtric.
No, però jo crec que ja t'ho deixa clar al final del capítol, del capítol 4, perquè sí que
te
planteja això, però clar, quan tu ja veus el sarcòfag, no? Veus doncs, que cada personalitat està separada. Rescata l'Steven, no? Aleshores, veus un altre tercer sarcòfag allà, no? Que queda...
És on dic que queda clar que tot això al final no és real i que queda clar. Però te van fent girs. Van fent girs durant la sèrie, i el que no volen és que tu tinguis res clar. Tu no has de tenir clar, quan tu acabis la sèrie, tu no has de tenir clar realment el que ha passat de veritat, has de qüestionar-te coses, almenys t'han de generar el dubte.
Clar, aquesta generació del dubte...
Clar, és això, aquesta generació del dubte de que, bueno, hem acabat la sèrie, penses que va per aquí, però, bueno, mira, deixem això i no deixem que sigui del tot clar.
És que també veiem la Laila al psiquiàtric.
No, veiem tots els personatges, perquè és com que... És una mica com Legion, em va recordar en aquest sentit de que ell veia la seva imaginació, personatges de la seva vida real, assumint diferents papers.
Ja, però no és el mateix.
No, ja ho sé que no és el mateix, però sí que agafa aquesta
cosa, no?
Jo crec
que aquest capítol és necessari, perquè et mostra... Fins ara havíem vist que sí, que hi havia en Mark i l'Steven, però en un món d'avatars i d'aventura i d'acció. I aquí és quan te diu, no, és que aquest personatge té un desordre de personalitat.
Clar, aquí llavors anem... Hi ha la presentació d'aquesta deessa en forma d'hipopòtam egípcia, que és Tauret, que és la...
Com m'agrada.
La vigilant del regne dels morts, no?
Sí.
Que, de fet, porta aquest vaixell que navega pel Duat. El Duat, doncs, és això, el regne dels morts.
Bueno, porta, però crec que per emergència,
No, però va cap allà perquè aleshores tu has d'anar cap a... O sigui, tota aquesta història, que de fet és això, no?, la mitologia, aquesta balança, en aquest cas, entre les dues personalitats, i si la balança està equilibrada podran entrar a aquest camp de les canyes, aquesta cosa lluminosa i que vindria a ser una representació que nosaltres, doncs, vindria a ser el cel, no? I si no, et quedes atrapat en el regne dels morts. Aleshores, has d'anar aconseguint aquest equilibri. I la lluita durant tot el capítol és descobrir la veritat, descobrir i com aconseguir aquest equilibri, perquè quan estan allà, estan desequilibrats. Aleshores, aquesta cosa de l'equilibri és anar gratant a veure què va passar. Com és o en quin moment es produeix la malaltia mental de Mark, perquè al final descobrim que l'original és Mark. I se'ns presenta tota aquesta història, no? Un accident, ell tenia un germà i a través de... Va morir ofegat, no? S'entén el germà, es fiquen en una cova i tal, la mare el fa responsable en el germà que ha sobreviscut, que és el Marc, de la mort de l'altre, i li fa la vida impossible fins al punt que arriba a abusar d'ell, violentament. Aleshores, aquí hi ha un tema d'abusos de la mare envers el seu fill, el pare que calla, que no diu absolutament res, i l'altre que, per fugir de la seva realitat, s'inventa la identitat de Steven, que és aquest explorador, no?, a través d'una sèrie de televisió de l'estil, d'uns pòsters que té a la seva habitació. Hosti, no sé, trobo que aquesta part és molt potent i està molt bé.
És genial. Jo crec que aquest origen que li han donat al personatge és el que dic que han fet una molt bona construcció i que fins i tot supera el personatge del còmic. I és una vegada més és el que dic, saltem d'episodi i quan saltem d'episodi ens trobem amb una cosa totalment diferent. Aquí ens trobem amb una història molt terrenal, molt dura, ens trobem amb un cas d'abusos, ens trobem amb un cas d'una pèrdua brutal a la infantesa. Clar, és lo xulo d'aquesta sèrie, és un dels grans encerts d'aquesta sèrie, com ens anem saltant de situació a situació, de to a to, i com te trobes una molt diferent respecte a l'altra en cada moment.
Clar, aquí estan tocant amb una sèrie de Marvel, superherois, hi-hi, no? Temes duríssims. Primer, ja hem comentat, malalties mentals. En aquest cas, abusos infantils. Vull dir que, ostres, i tot el que ha d'assumir el personatge d'acceptar-ho per aconseguir aquest equilibri que necessita, no? I al final ho aconsegueix potser en un dels moments més emotius de la sèrie, que és amb el propi sacrifici de Steven en aquest moment, que quan se'ls estan atacant aquests esperits malèfics, acaba saltant del vaixell, se'ls endú, però ell queda convertit en sorra, i és quan Steven desapareix, que la balança s'equilibra i permet a Marc entrar a aquest camp de canyes.
Clar, perquè és el més dur per als que estem veient, per als espectadors, les espectadores que estan veient la sèrie. Saber que l'Steven és realment la personalitat fictícia, la personalitat creada per protegir-se de Marc Spector. La personalitat real que té ell i on troba l'equilibri és l'Spector, l'altre és una invenció. Llavors, és algo que també jo crec que impacta moltíssim a qui està veient la sèrie.
I així ens deixa, no?, aquest capítol 5, aquest cliffhanger, podríem dir. Pràcticament és un capítol que succeeix gairebé tot en la ment de Marc, amb alguns punts que ja havíem explicat anteriorment, i anem una mica en el capítol final, amb Layla connectant amb Tauret, convertint-se en el seu avatar, no, amb aquest personatge que llavors que hem comentat de l'Escarabat Escarlata, i amb el propi Steven, que demana el propi Marc, que demana de ressuscitar i no només de tornar, sinó d'alliberar Steven, no, que està convertit en sorra. Doncs jo vull anar allà, l'accepto, no?, que és aquest punt d'acceptació de no deixar que aquesta identitat creada per ell mori, sinó que l'ha percebut com una identitat que s'ha creat per solitari i que és una persona, igual que ell mateix en aquest moment, i lluita per anar-lo a alliberar, no? És també un momentàs de la sèrie.
Abraça, accepta la seva malaltia, i a partir d'allà, doncs, és quan, bueno, torna a ressuscitar, que és un punt en el que podríem agafar de, bueno, estem tornant a la realitat o estem tornant al món que es crea ahir.
Però ja ho sabem, no? Això que els déus egipcis poden ressuscitar a persones, vull dir que ja ho va fer Khonshu en el seu moment, quan Marc va morir amb l'atac de Bushman, i en aquest cas ho torna a fer, entenc que és Tauret, no?, que el ressuscita, perquè dius, bueno, no et quedes al regne dels morts, tampoc te'n vas en el camp de les canyes, per tant torna i acaba d'arreglar aquesta situació.
Sí, vindria a ser una mica això, no? A la fi de tot, doncs, bueno, jugues amb el misticisme, jugues amb l'acceptació i tot queda entre metafòric i místic.
Bueno, agafen aquesta porta d'escapada, que són aquestes portes d'Osiris, i és quan es desperta de nou en el seu cos i comença ja la batalla final, no? En aquest cas ja tenim a Amit, que ha tornat en forma d'aquest cocodril, no? I Harrow, que emprèn la seva missió al Caire, començant aquí a matar gent, a saco, és a dir, tant els dolents com els que ell interpreta que ho seran de cara al futur, i en aquest cas han de sortir ja amb un conxo que l'han d'alliberar, que està tancat, doncs, a l'Ushati, que hem dit abans, i aconsegueixen treure'l, alliberar-lo també, i és quan pot tornar, i ells accepten, Steven i Mark, de que els torni a agafar Khonshu com el seu avatar. I en aquest cas ja juga amb els dos, eh? Vull dir que cap problema. Totalment acceptat, de moment, en aquesta part del capítol. I que dius, és bueno, el que... ja està, ja ho aconseguiran, èxit total.
És el que diem, ja des del moment en què ressuscita, en què accepta el personatge, doncs ja a partir d'aquí ja tot rulla sol, ja estan les dues personalitats acceptades, ja tot entra dintre de la història, ja ens anem directes a la resolució.
Però pel contra del que pugui semblar, la cosa no surt bé, perquè clar, doncs, batalla final, tot bé, tot arreglat, però estan perdent la batalla, és a dir, Amit és molt fort... i no hi ha maneres de guanyar-lo. I aleshores és aquí, doncs, moment de xoc per l'espectador, perquè dius, la gran batalla final te la perds, perquè hi ha una nova... Sí, perquè és així, no? Hi ha una nova apagada i tot s'ha solucionat. És a dir, podria ser una mena de Deus Ex Machina, no? Perquè dius, bueno, estàs als bons, estan en un carreró sense sortida, no se'n poden sortir de cap manera, i de cop i volta els dolents estan derrotats i ningú sap què ha passat.
Exacte, una altra vegada que surt en Lockley i que una altra vegada doncs ens trobem, obrem els ulls i ens trobem amb que ja està la batalla finalitzada. Quan hem acceptat les dues personalitats i quan s'ha acabat el conflicte entre les dues personalitats que han centrat la sèrie, doncs resulta que ha sigut necessària aquesta tercera perquè acabi tot bé. Molt ben trobat, també.
Tu, Marta, no sé, te va agradar aquest moment del capítol? Ho dic perquè el fet de perdre, entre cometes, la batalla final...
A mi em va agradar la Laila, quan apareix, que a més li diu, oh, diu quin vestit més xulo, no? Sí, ja ho veus que allà hi ha alguna cosa més, però tampoc... És que dius, com m'ha pogut ser que hagin derrotat? A mi també és una deessa molt, molt forta. És per això estava tancada, no? Que pot amb molts dels déus i sembla que li tenen por. La Eneada li té por. Sí, està bé. És una manera de tancar i d'obrir una nova línia, de dir, aquí hi ha alguna més que ja us ho vam ensenyar uns capítols enrere i que és una persona, una personalitat molt forta que no sé com ho ha fet.
És el que deia abans, és que acabem la sèrie... però que res t'ha de quedar clar. Res li ha de quedar clar a l'espectador. Nosaltres ens imaginem moltes coses.
Que heu llegit el còmic, potser sabeu aquest personatge... És un altre.
És diferent. És que aquí a la sèrie juguen amb una altra cosa del que juguen en el còmic. I en el còmic ha sigut sempre una mica un cacau de bueno, ara anem a fer una versió, ara una altra i tal. No coincide. En Lockley, a l'etapa clàssica, per exemple, era un personatge que era en Cerillas Malone, era el taxista, no representava que era la part més violenta ni la part... Era simplement una de les personalitats que... És que aquestes personalitats en un inici s'utilitzaven més com... Sí que es deia que era trastorns de personalitat, però era més per disfressar-se, eren molt conscients una personalitat de l'altra i no canviaven tant, en veritat. Llavors, es tenien molta mania, però en veritat no canviaven tant. Llavors, està molt allunyat del que passa en el còmic.
Clar, aquí, en aquest cas, veiem que tant Steven com Mark demanen que... Bueno, hem arribat fins aquí, Khonshu, ens alliberes i l'altre ho accepta, no? Aquest as you wish que diu que els acaba alliberant, però atenció, només li han demanat Mark i Steven, eh? Per tant, el tanto. Aquí hi ha aquest petit detall. Ho dic perquè, clar, quan aquí s'accepten mútuament, decideixen compartir i tenir aquesta vida junts... Aquest...
No, i que sembla que porten el control del canvi de personalitat.
Sí. Sí, perquè en aquest cas no necessiten amagar-se res, sinó que ho accepten fins i tot. O sigui, el punt és que tenen dos peixos, cadascú té el seu. Que és la representació que hem vist respecte al primer capítol en el tema del peix.
M'ha semblat molt bonic que la Laila agafi coses que li agraden de l'Steven, no? També. De fet, penso que els fan un petó i el Marc diu, no li hauràs fet un petó. És com si fossin dues persones diferents, no?
Sí, clar, ella està enamorada de Marc, però no sé si acaba també estimant també d'alguna manera, Steven. Ah,
això és el
camí.
Que es
sí,
veu,
sí.
No?
Clar,
que...
totalment.
Jo crec que totalment, i que fins i tot hi ha gelos. Vull dir que...
Sí, però sort que no dura molt, perquè aquesta situació hauria estat...
Rara.
No, és rara, raríssim.
No rara, sinó que a més hagués desvirtuat tot el respecte que han tingut pel tractament de... del desordre, si li poses aquest ingredient més rosa, diguéssim.
I... Bueno, sí, no, perquè en veritat no, ho estem agafant com persones diferents i tal, però estar enamorada d'una persona pot ser estar enamorada de tota la persona, amb els seus desordres, amb la seva malaltia, amb el que sigui. Llavors, també és lògic que s'enamori de, tant d'una part com de l'altra. A la fi de tot és part seva.
Sí, sí, sí. I a més, a tot això, l'Ayla també ha fet la seva evolució. No té res a veure com ens la presenten al segon capítol com després acaba. Vull dir que és una heroïna amb una extensió d'ales que això diu molt també de la personalitat i en, aquí en el director Mohamed Diab sempre que ho has dit tu abans, Ignasi, de trencar estereotips no només en com es representa la societat egípcia o la cultura, sinó també les dones, no? Que ell no ha volgut, tot i que la realitat a vegades sí que la generalitzem, és veritat que hi ha dones que no volen ser submises i que es volen empoderar, aquest gran verb. I aquí l'Ayla Scarlett Escarlata és un magnífic, no? Com ressorgeix a més de la runa i com apareix i... està bé, i també està bé aquesta tocada peus a terra que ells tres no han pogut amb Amit, no? Que hi ha hagut algú més, una força...
Aquí hi ha aquesta escena que a mi em resulta mica confusa, que després de tot això que ens han explicat, Marc continua lligant-se en el llit i despertant-se de la mateixa manera.
Sí.
Aquí anem.
Clar.
Aquí anem. És el que estava intentant dir abans. O sigui, que per què fa aquestes coses? Per què acaba tot l'episodi i ens trobem un altre cop en el psiquiàtric? I és que juguen molt amb això. No acabem de saber què és la realitat i no acabem de saber.
Jo crec que d'aquí estan confonent una mica l'espectador, però no...
Clar. O sigui,
clar, quan veus allà el psiquiàtric, jo penso, no, altra vegada no, penso, què estàs fent, no? Jo aquella escena no m'acaba d'agradar, he de dir.
Psiquiatre, psiquiatre Sienkiewicz, per cert. Bueno, un petit joc amb els còmics i sí. Respecte al món dels creadors.
Sí, però no l'acabo de veure. No l'acabo de veure, aquesta escena.
Ens agradi o no ens agradi, poden jugar, o sigui, a partir de que puguin fer una possible continuació, o ja sigui en format d'aparició en una altra sèrie o pel·lícula, o ja sigui en format d'una segona part, és que poden anar on vulguin.
Aquí, Marcel, crec que no, perquè... O sigui, el tema de trobar-se en el psiquiàtric imaginari, jo és que no tinc cap dubte, bàsicament és la manera de dir, si us quedeu en el psiquiàtric, és una manera d'acceptar de continuar la mateixa vida que estan tenint fins ara, no? És a dir, estàs acceptant tenir a Marc i Steven per separat. De tal manera, si decideu marxar d'aquí, us accepteu l'un a l'altre i podeu viure junts tranquil·lament i començar altra vegada de zero. I ells rebutgen continuant allà i, per tant, marxen i... Jo veig la representació d'aquesta manera. Potser no acaba d'estar del tot ben explicat, o... sí, estic d'acord, i pot arribar a confondre l'espectador, també, però crec que la cosa va per aquí.
Home, podria ser, una de les maneres d'interpretar-ho és que al final mata a l'Ethan Hawke, vale? Ho mata, és en Lockley qui mata a l'Ethan Hawke, i llavors ell es refugia amb aquesta imatge, amb això que imagina.
Bueno, perquè...
Ho imagina d'aquesta manera.
Clar, no, jo això ho veig per separat. És a dir, per una banda veig l'altra, i l'escena postcrèdits, que és aquesta en què apareix Jack Lockley segrestant a Harrow i executant-lo, és la part que ells no controlen. És a dir, Marc i Steven estan alliberats de Khonshu, poden tenir la seva vida equilibrada, tranquil·la, etcètera. Val? Fins aquí. Aleshores, Khonshu ha acceptat alliberar a Marc i Steven, però ell es manifesta a través de Jack Lockley. Aleshores, quan apareix Lockley, Khonshu també. I Khonshu utilitza com a avatar només a Lockley, no a Marc i Steven. És per això que va al psiquiàtric i en el moment aquell que ell va apretar a Marc i Steven perquè matessin a Harrow i li van dir no volem matar a ningú, quan té a Lockley agafat, sap que Lockley és un assassí i l'altre se'n va al psiquiàtric, la foten al taxi, al cotxe, i el mata. I ja està. Jo ho interpreto d'aquesta manera.
Segurament és això, no? És una manera més... Ara ho veiem, ara en Lockley ja forma part de les altres dues personalitats i ara ja té la seva manera de representar-se. I és una manera de representar aquesta realitat. Però ja dic, és que queda tot molt turbi i pots interpretar-ho de mil maneres.
Sí, però a veure, com que la sèrie també crec que s'ha... Quan tu has pogut pensar que podia jugar amb el que tot fos una fantasia, no ho ha fet. Sabem que el personatge s'incorporarà a l'univers Marvel. És a dir, sí que és cert que no tenim segona temporada confirmada, però sí que sabem que és un personatge que continuarà i que tindrà una trajectòria. De fet, ja, doncs, això, que esperen, no sé si que tingui la seva pròpia pel·lícula, és a dir, tenint ja una aventura... Com que és una construcció de personatge, tu pots fer ja una aventura amb el personatge ja presentat i no fer una pel·lícula d'origen, o incorporar-lo, jo que sé, en una pel·lícula dels Avengers o amb algun altre possible futur, o potser no, o sí, una nova temporada de Moon Knight, no? De moment no hi ha res, almenys així ens ho han volgut dir. Diab no sap res, Oscar Isaac encara no, per tant la cosa queda de moment en interrogant per on tiraran, perquè el personatge continuarà segur.
Saps qui ho sap?
Kevin Feige.
Home, el que sembla per, el que, sí. per tal com ha acabat tot i el que han acabat representant és que la pròxima vegada que ens trobem Moon Knight estarà dominat per en Lockley.
Sí, Moon Knight com a personatge, sí. Tampoc sabem si farà servir el mateix uniforme Lockley com a avatar de Khonshu, perquè, clar, hem vist
aquesta
que cada...
Aquesta és una altra, sí.
Clar, cada personalitat té el seu uniforme. Aleshores, bé, segurament penso que aquí o Mark i Steven acabaran acceptant a Khonshu per poder contenir el que pugui fer fent servir a Lockley, no? És a dir, és una manera d'atenuar-ho.
És un assassí, aquest.
Per això, és a dir, si per... El mal menor és que el tinguem nosaltres i que deixi estar en l'altre.
Quan ha après a assassinar així?
Bueno, és un mercenari, de fet, forma part de la seva...
En Marc, sí.
Sí, però no deixa de ser una variant de la seva personalitat.
Sí, sí, bueno.
Clar.
I ara ja acceptada.
Sí, sí.
Bueno. En fi, que els vestits són molt xulos...
Sí, va. Conclusions finals.
Vosaltres ja veureu quan acabi tot l'univers Marvel, que en veritat sí, està tothom tancat en un psiquiàtric i...
Que no, Marcel, que no.
La millor escena és amb Mark i l'Steven corrent pel passadís al psiquiàtric i trobant-se de Toweret. És molt bo.
Bueno, aquesta escena, no?, d'ells dos mirant-se i cridant i mirant a càmera i cridant ja s'ha convertit en icònica.
És per mi el millor episodi de la sèrie, el del psiquiàtric.
Sí,
el quart?
Bueno, aquest i el de l'origen, quan són petits.
Sí, és molt, molt dur, aquest.
Sí, el quart i el cinquè. Sí, sí. Sempre sí. En les sèries Marvel, el capítol 4 hi ha com una mena de gir, els capítols 5 són especials. No sé si ho fan expressament, però si aneu mirant totes les sèries, una mica és així la cosa.
Al final fas una persona amb molts interessos, no? Molt completa, vull dir, amb unes habilitats que és increïble com et pots dissociar i que una no sàpiga què fa l'altra. Ha de ser... Bueno, és aquesta ensomiació, aquesta realitat que sembla que somies, no? Que no saps ben bé quin terreny trepitges. Ostres, ha de ser complicat viure així. Molt complicat.
Molt bé, no sé si voleu acabar de fer alguna conclusió final.
No, que... Si la deixen aquí, bé. I si volen fer una segona temporada... menys psiquiàtric, no per res, però sinó que ens facin més capítols o que ens ho expliquin diferent o que la sèrie llavors tindria un altre to, no podrien emergir amb tanta facilitat al Moon Knight, no? Sigui qui sigui, i que molt divertit que surtin les deïtats egípcies, aquesta part, clar, m'ha agradat molt. Sí, sí. Hi ha també una persecució, em penso, en cotxes, quan van cap al... No? Que els estan perseguint l'Arthur Harrow amb tots els seus mercenaris, que allà també passen coses estranyes i que resulten, bé, divertides.
A mi m'encanta que juguin amb això, juguin a descentrar, juguin a jugar amb la cordura no tan sols dels personatges de la sèrie, sinó amb la nostra, i que, bueno, i que les coses no siguin lineals. Jo espero que Marvel segueixi per aquesta línia, que ho està fent molt bé, i que realment sèrie a sèrie, pel·lícula a pel·lícula, ens està fent gaudir moltíssim.
Doncs Raya, també, valoració positiva de la sèrie. Sí que hi ha un tema que no hem comentat, per cert, que hi ha el capítol 3, que surt l'actor Gaspar Ulliel, que malauradament va morir en un accident. I que és el...
A la sèrie?
Va morir en un accident d'esquí, crec, que... cap a principis d'any.
Ai, i que surt... sí que ho vaig sentir.
Surt el capítol 3, que fa de... Bueno, és el que té aquell sarcòfag.
El tractant.
Que és el que està buscant...
Bueno, és un xec àrab, no?
Sí, una cosa...
molt...
sí, un tio ric, sí que sí. Havia tingut una relació amb l'Aila. Doncs sí, ell va dedicat al capítol perquè, malauradament, doncs, va patir aquest accident i va morir, pobre. Vull dir que encara no s'havia estrenat la sèrie.
Vaja.
Doncs res, ho deixem aquí. Ens entusiasma... Bueno, sí, ens ha agradat la sèrie, vull dir que està molt bé.
Ens ha agradat. A mi ha entusiasmat aquesta... No, per d'altres. M'han entusiasmat algunes facetes de
algunes
la
parts,
sèrie.
Sí. Però en general, jo molt bé, eh?
Jo la posaria en el top, de les sèries que més m'han agradat. No. Estaria allà amb WandaVision, amb Loki... aquesta estaria allà, entre les tres primeres,
sí,
potser.
Que passa que l'Oscar Isaac és tan bo... ho fa tan bé que ho enlluerna tot. Clar. És a dir, és mai tan a la llum de la lluna, també.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí. Marta, Marcel, un fort abraçada i nosaltres anem a acomiadar.
Adéu.
Una abraçada, un plaer.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Epic Soul Factory i Aries Beats. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox i feu un m'agrada en aquest àudio, encara que ens escolteu per alguna altra plataforma. No us oblideu també de visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve, ja ho hem anunciat, toca Star Trek Picard, segona temporada. Ens espera una reina Borg i un viatge al passat que seria el nostre futur. Us hi esperem. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.